Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Encetem i comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Ja hem encetat i ja hem començat un nou dia de programació i justament això ho enllacem amb tot aquest contingut habitual en aquest espai. Això ja és La Calaixera. Les 9 i 2 minuts, volem ser-hi si ens deixeu fins les 12, fins al migdia, i són les 3 hores diàries, les 3 hores habituals. On busquem una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sobretot, sense pretensions, però sempre amb la intenció d'explicar-vos moltes coses i tota la rigorositat possible. Avui és dijous, 20 de març, edició número 3744. I si voleu dir qualsevol cosa, en qualsevol moment, un missatge de WhatsApp tan fàcil com això. 638 58 99 88. O un correu electrònic, calaixera@rtv-elvendrell.cat. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara, en res, anirem al temps. La previsió del temps amb en Marc Rodero. Avui, que ja comença oficialment la primavera, a veure què ens explica amb aquesta inestabilitat que segueix ben vigent. Una primera cançó que ja hem triat per posar ritme i amb això ja saltarem i seguirem amb la informació i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem més coses a la segona part de Calaixera. Per començar aquest punt, i com ja és habitual, espai visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. I a la segona part, avui sí o sí, Connecta 14, aquest espai que ahir vam haver de tallar a mitges i que ens ajuda a conèixer una mica l'actualitat o aquests temes importants que tenen a veure directe amb la comarca, amb el Baix Penedès, d'aquí aquesta connexió als 14 municipis de la comarca. Un espai compartit amb Televisió El Vendrell i conduït per la nostra companya Sílvia Martínez. Això, recordarem i anirem a conèixer aquesta vessant educativa a través de l'orientació acadèmica i laboral, en aquest cas de la Universitat Rovira i Virgili, en la seva seu aquí a la comarca del Baix Penedès. Una conversa, una entrevista amb Juanjo Rojas. A les 11 actualitzarem les notícies i avui la tercera i última part és una mica diferent. Habitualment tenim cinema, però avui no ens pot acompanyar la Belarús. Hem de disculpar la seva presència, però anirem a altres qüestions. I, per exemple, tindrem secció digital amb la Maria Fernández, una secció habitual cada mes, per conèixer diferents aspectes sobre el món digital o en el contingut digital, per ser més exactes. I també portarem a terme una secció, una única secció, una càpsula, que diem nosaltres, sobre consells de seguretat cap a les persones grans, a través de la policia local del Vendrell, que s'encarrega justament d'això i d'oferir aquestes xerrades en els diferents esplais de gent gran del municipi. Ho hem condensat en una càpsula que podrem escoltar a través del seu agent responsable, en Jordi Jiménez. Molt interessant i molt útil, tampoc no us ho podeu perdre. I després ja ens quedarà una bona estona per la part participació i per les trucades. Doncs vinga, ens endinsem i anem cap a aquesta jornada d'avui dijous. Gràcies per fer-ho possible, per l'atenció, per la paciència. Gràcies per ser-hi, de veritat.
La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Anem de ple cap a la previsió del temps. Com és habitual, només començar aquest punt d'informació de servei i amb el responsable de fer-ho sempre, Marc Rodero. Molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
I a més, avui, no sé si ja ha començat o no, comença primavera. El 20 de març és quan comença la primavera, no, Marc?
Això mateix. Avui, quan passin dos minuts de les 10 del matí, comença aquesta nova estació meteorològica, la primavera, que és el que diem sempre, que sempre ens aboca al bon temps, a l'estabilitat, al solet, al canvi també d'horari, perquè aquest darrer cap de setmana avançarem una hora, però vaja, que sembla que arriba distreta, perquè la precipitació ha d'estar present encara de cara als propers dies, podem dir, i per tant això sempre és una molt bona notícia. De moment avui, molts núvols i poca pluja. La jornada vindrà marcada àmpliament per la nuvolositat. No descartem que de cara a aquesta tarda es pugui obrir alguna tímida clariana i com a molt, moltíssim, podria caure algun plugim. Poca cosa en conjunt. Avui un dia més aviat ennuvolat, humit, gris, lleig, per dir-ho així, però amb poca precipitació. Les pluges han d'arribar de cara a demà. Demà acabarem de perfilar en quin moment serà i també arribarien en una part del cap de setmana. Per tant, Pere, això està molt dinàmic. Arriba la primavera, sí, però arriba, com diem, amb la porta gran i per molts dies que duri aquesta situació. Per tant, avui, variabilitat, temps tapat, alguna ullada de sol transitòria, però avui els núvols seran els protagonistes i la situació marítima un pèl alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
I les temperatures, Marc, com estan?
Doncs no gaire baixes, eh? No ho hem comentat, però avui si caigués alguna gota seria bruta, perquè avui tenim una petita llengua càlida, una mica més càlida, això fa que la temperatura a hores d'ara sigui una miqueta més alta, però que ens afecta aquesta mica de pols sahariana. Per tant, si avui arriba a haver-hi precipitació, tota aquesta serà bruta. A hores d'ara tenim temperatures molt homogènies de tota la comarca, moltes d'elles situades entre els 8 i els 11 graus.
Perfecte. Gràcies, Marc. Vagi molt bé i fins demà.
Fins demà, bon dia.
Bon dia.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Doncs això, a les 10 i pocs minuts començarà oficialment la primavera, astronòmicament parlant, tot i que meteorològicament ja fa dies que està instaurada. Una gran cançó i que en alguna altra ocasió crec que l'hem posada per celebrar aquesta nova vinguda de la primavera, aquesta cançó que ens agrada molt a nivell personal. Són Los Delincuentes, una cançó que té uns quants anys, però és molt animada, una mica de rumbeta i sobretot rumbeta catalana. La primavera trompetera.
Un ventilador fue el primer regalo pa que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol. Suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. Que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. Ya llegó,
Cançó, almenys a nosaltres i a mi em posa molt les piles, eh? Una cançó bé, amb un rerefons positiu en els hi hagi, i més la rumbeta sempre porta aquestes coses, la rumba, que ha de ser declarada patrimoni immaterial de la humanitat. Los delincuentes, la primavera trompetera, avui que a les 10 i pocs minuts ha de començar. En directe i en proximitat al 107 en bo de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 13 minuts. Notícies. Som Poble. Esquerra Republicana de Catalunya presentarà una moció al ple d'aquest proper dilluns demanant millores en mobilitat i en transport. El principal grup de l'oposició pensa que l'actual context de problemes constants que envolta el sector del transport públic fa que sigui imprescindible exigir actuacions de millora amb caràcter urgent. A més, en un moment en què la població del Vendrell i de la comarca està en creixement constant, un fet que comporta unes necessitats evidents de transport. Així ho destacava en roda de premsa el portaveu de Som Poble Esquerra, Alfons González. Encito.
En matèria de mobilitat és claríssim, ja es veu clarament que hi ha necessitats de mobilitat tant cap a Barcelona com per Tarragona, per motius laborals, per motius educatius o per rebre tractaments mèdics en centres hospitalaris que no tenim a la nostra comarca. I aquesta gent s'ha de desplaçar. I s'ha de poder desplaçar amb transport públic.
En l'àmbit ferroviari, Som Poble Esquerra demana un augment de les freqüències de la línia R4 de Rodalies perquè hi hagi dos trens cada hora. Alhora, la formació creu que la RT2, que enllaça la comarca amb Tarragona, hauria d'arribar fins a Vilafranca, ja que això milloraria les connexions dins la vegueria. El partit també proposa que la línia R8, que va de Martorell a la Universitat Autònoma, surti de Sant Vicenç de Calders. Aquestes peticions s'hi sumen a la necessitat de millorar la línia de la costa, impulsar actuacions de reforçar l'accessibilitat a l'estació de Sant Vicenç o demanar una vegada més el soterrament de l'estació del Vendrell, sobretot tenint en compte l'augment dels trens de mercaderies.
En moltes nits els trens de mercaderies s'han de quedar a la pròpia estació de Sant Vicenç, del Vendrell, amb les màquines engegades, provocant també molèsties en el veïnat durant tota la nit. Aquestes coses s'eliminarien o es reduirien si soterrés la via.
Pel que fa al transport per carretera, la formació aposta per implementar un bus que vagi del Vendrell a la Universitat Autònoma de Barcelona i demanar una ampliació del servei de bus express que va tant cap a Barcelona com a Tarragona. I l'oli d'oliva s'ha convertit en el producte més robat als supermercats catalans. Una realitat recollida per l'estudi d'una empresa especialitzada en seguretat i corroborada per les superfícies alimentàries del Vendrell, que des de fa més d'un any pateixen furts a petita i mitjana escala. Coincidint amb la descomunal pujada de preus que va experimentar el sector, sobretot a finals del 2023, inicis del 2024, amb alces que va arribar a fregar el 200%, s'han disparat els furts a les petites i grans superfícies a càrrec de consumidors individuals amb baix poder adquisitiu o directament per lladres que el revenen al mercat negre. Una realitat que també es pateix amb onades de major i menor intensitat al municipi. Per exemple, així ho destacava la gerent del supermercat Estàlvia, la Lídia Carretero.
Sí, de fet, fa sobretot al Nadal, vam tenir un robatori massiu d'oli. Ara poder algo menys, però bueno, que també és un dels productes que més estan robant pel preu. Passa que ha d'haver baixat perquè ha baixat l'oli. Poder algo menys. Perfumeria també roben molt, sobretot xampús.
Per intentar protegir els seus productes, alguns supermercats opten per tancar-los sota clau, tot i que amb les garrafes d'oli és més complicat atès el seu volum. Alguns establiments aposten per lligar-les amb brides, mentre que d'altres fan una inversió econòmica més elevada i els la salvaguarden amb anilles de seguretat que inclouen un sistema d'alarma. I és que tota precaució és poca a l'hora d'intentar evitar un robatori. També ho destacava des del supermercat com a Ruga 80, la Sílvia Benet.
No et roben una ampolla, te'n roben unes quantes. O sigui, de fet, vam trobar una dona, i no sé si era el seu fill, però bueno, per edat semblava, que aquests van agafar la rutina, entraven per la porta, sortien pel mateix lloc i carregaven garrafes, i no una. Si se'n deien més d'una garrafa, evidentment era per robar, perquè aquella gent, tan d'oli...
Els establiments també han optat per instal·lar càmeres de seguretat i redibuixar la distribució dels productes, situant l'oli d'oliva sobretot de cama més alta a tocar de les caixes registradores. Xampús, pernil envasat i escumes d'afaitar també es situen al capdamunt del desig dels lladres, malgrat que a molta distància de l'anomenat or daurat. Uns robatoris a més que, perquè siguin denunciables, s'han d'haver consumat de manera efectiva, és a dir, el furtador ha d'haver traspassat la línia de caixa amb l'objecte, el que dificulta finalment la seva persecució. Més qüestions. Seguim amb aquesta commemoració dels 5 anys de la pandèmia del Covid, amb els reportatges elaborats pels serveis informatius d'aquesta casa. Diuen que de totes les crisis en surten quelcom de positiu. Aquesta va ser una de les frases més sentides durant la pandèmia, ara fa 5 anys. El Vendrell, tot i que alguns creuen que potser s'ha oblidat en massa facilitat, tot i que ha significat la Covid-19, es van teixir unes xarxes de solidaritat que van permetre donar el màxim de suport a professionals sanitaris i població en general, tant des del punt de vista material com també emocional.
Amb caps i hospitals tancats a pany i forrellat, les farmàcies es van convertir ara fa 5 anys en la principal porta d'accés al món sanitari per al global de la població. Una ciutadania que hi anava a recollir medicaments, però també per informar-se de proves, resultats de radiografies o consultes mèdiques. Una activitat que es va poder dur a terme gràcies a la bona coordinació existent amb els serveis de salut i que pal·liava la manca d'informació i recursos amb què s'havien d'enfrontar els professionals.
Costava molt trobar material també. Jo una de les coses que recordo és que no potser les primeres setmanes, però sí que els primers mesos, quan van començar a haver-hi mascaretes i aquelles pantalles, us recordeu que es posava la gent aquelles pantalles transparents personals, aquelles màscares, realment no sortien de proveïdors habituals de la farmàcia. O sigui, van començar a haver-hi proveïdors de mascaretes i proveïdors de material sanitari que no eren del nostre entorn, diguéssim, del perfil de farmàcia. I durant aquells primers mesos vam estar començant a buscar amb proveïdors fora del nostre entorn, diguéssim, una feina que no era l'habitual i costava molt trobar aquest tipus de material i a uns preus que en aquell moment eren el descontrol de preus també va ser un problema, jo crec, a nivell global, eh? No...
A les farmàcies es treballava al peu del canó, amb molt d'estrès i gairebé a cegues. Una feina, però, del tot necessària davant de la incertesa i el patiment de bona part de la població.
Mira, se'm posa la pell de gallina, eh? Perquè, doncs el que et dic, van ser moments molt intensos per tots. Però, clar, aquí veiem persones... Teníem des de l'avi que no entenia que no podia sortir de casa i cada dia el teníem aquí a buscar una aspirina perquè ell per la tele sentia que només podia sortir si anaves a buscar un medicament i nosaltres li dèiem, no, és que l'aspirina que evidentment no la necessitava, que venia a comprar-la com dient, ja tinc excusa per anar a buscar alguna cosa. No entenia aquell senyor que era millor quedar-se a casa seva, però clar, estava sol a casa seva i nosaltres li insistíem cada dia, mira Josep, vés a casa, queda't a casa, que l'aspirina no la necessites, que, oh, és que estic sol, o sigui, des d'acompanyar gent que no ho entenia i que se sentia realment sola, a gent molt angoixada. Va haver gent que es va espantar moltíssim, també. I és això el que deies tu abans, aquí a la farmàcia, era fàcil accedir-hi i venir-hi.
Per tal de poder distribuir medicaments, aliments i tot allò que fos necessari, ràpidament es va gestar una xarxa de suport mutu on persones voluntàries de la vila intentaven compensar el col·lapse del teixit polític i empresarial. Un grup que, a més, va créixer de manera vertiginosa.
Doncs al final vam ser un grup de pràcticament 200 voluntaris, per tant, doncs, la implicació de la ciutadania. La implicació popular doncs, va ser molt, molt important en aquest sentit, i ens organitzàvem doncs, simplement atenent les demandes que ens arribaven i realitzant tot tipus de serveis, des de portar menjar, aliments i medicaments a cases de les persones, fins a prestar també serveis de suport anímic, psicològic, no? Una mica tot el que fes falta en aquell moment de crisi.
La xarxa de suport mutu va dotar el Vendrell d'una estructura activa i altruista amb la finalitat de cobrir en la mesura del possible les necessitats de la població.
Doncs aquesta primera part, diguem, que va ser l'etapa més d'actuacions de xoc, diguem, per satisfer aquestes necessitats bàsiques que no quedaven cobertes, jo penso que van ser potser tres mesos, els dos primers tres mesos, durant els quals es van fer més de 600 actuacions directes, diguem, d'això de portar aliments, medicaments, de transportar material mèdic, no?, tot tipus de tasques, doncs, per això, per intentar que l'impacte de la pandèmia, d'aquesta crisi sanitària, fos el menor possible per als veïns i veïnes.
Dins d'aquesta xarxa de voluntariat també va jugar un paper fonamental el grup de dones, que ràpidament es va mobilitzar per teixir mascaretes i bates de plàstic. Un centenar de persones, sumant homes i dones, que entre puntada i puntada bastien una relació amb l'entorn que traspassava qualsevol aportació material.
Aquí realment, i t'ho haig de dir, i és cert, és que m'emociona, perquè van ser, bueno, tots teníem por, val? I la gent aquí venia doncs, amb esperança. I clar, doncs a nivell emocional toca perquè et dones compte doncs, que el teu veí pot faltar en algun moment, que la teva família pot faltar en algun moment, que hi havia gent que anava perdent familiars, que anava perdent amics pel camí, i ostres, doncs això és dur, no? Per molt acostumat que estiguis, treballo en un sector doncs, que estic acostumat a la pèrdua, però realment és complicat.
En total van ser unes 16.000 mascaretes i no en va sobrar cap, ja que les que no es van distribuir al Vendrell van ser donades a altres països que les necessitaven. Un sentiment de fraternitat que roman tot i el pas del temps, malgrat que potser no amb la força que molts dels implicats desitjarien.
Vols que et digui la veritat, sincerament, queda el record, perquè al final la gent, doncs, bueno, la pandèmia, aquesta famosa pandèmia que en principi semblava que ens tenia que humanitzar, sembla ser que no. Que ha estat tot el contrari, la gent s'ha tornat més individualista, la gent té por d'abraçar-se, té por de petonejar-se, i això encara s'arrossega, sembla que no, però encara s'arrossega. Allò de que ens van, no vam poder tocar la pell de les persones durant una temporada molt llarga ens ha refredat a tots.
Un record intens que això sí rebrota sense paraules cada vegada que aquest grup de voluntaris es retroba pels carrers.
I una proposta cultural per aquest dissabte, que tindrà lloc a 2:15 del migdia al Molí del Sebastià de Sant Vicenç de Calders, la presentació del llibre El Molí del Sebastià, la família d'Àngel Guimerà, el Vendrell i Sant Vicenç de Calders. És obra d'en Josep Borrut i està editada per l'Ajuntament del Vendrell. Aquest treball és el fruit d'una àmplia recerca documental que porta dades biogràfiques i familiars fins ara desconegudes amb la relació de la realitat amb la ficció de les obres de Guimerà i el vincle amb el molí fariner de l'oncle de Sebastià Borrut a Sant Vicenç de Calders. Això ha permès al mateix autor fer un estudi sobre els molins fariners a Catalunya, i el llibre també inclou 4 arbres genealògics de les nissagues, de Collventosa, Guimerà, Cal Sebastià i el Rabassó, que ajuden a entendre els seus vincles familiars. És aquesta una obra de referència que ajuda a conèixer una mica millor la figura de Guimerà. Com a cloenda d'aquest acte de dissabte, Joan Gibert farà lectura d'un dels poemes de Guimerà i que està inclosos en el llibre. Per accedir al Molí de Sebastià, tothom que hi vagi està citat a la carretera del Vendrell a Sant Vicenç de Calders, 200 metres abans de l'entrada del poble. En cas de mal temps, es farà a l'interior de l'edifici.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat El Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu El Safareig. Thank you.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2 minuts i escaig i 10:45. Ha arribat el moment de conèixer tota l'actualitat esportiva. Com ja és habitual, una informació d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria de l'handbol vendrell masculí per 29-28 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà B, en un partit on els jugadors de Suso Fernández van anar de menys a més. De fet, a la primera part van anar sobretot a remolc i arribaven al descans perdent per 13-17, però a la segona part aconseguien capgirar el marcador i un cop es van posar per davant ja no van deixar escapar i finalment doncs, van certificar aquest tercer partit sense perdre i a més també retallar punts respecte al tercer classificat, ja que el Sant Esteve Sarrovires perdia contra un altre rival directe com és el Sant Just Espanyol, que curiosament també és el proper rival dels vendrellencs. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Suso Fernández. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, un partit que doncs, vau haver de treballar perquè la primera part no van acabar de sortir les coses, però en canvi la segona sí que doncs, ja vau ser més reconeixibles, no?
Sí. De fet, la primera part el plantejament teníem clar a nivell defensiu, en temes ofensius també ho teníem clar, però bueno, vam estar potser fins al minut 10-12 de la primera part molt igualats. Cornellà va fer un parell de canvis, van sortir un parell de jugadors que van donar un ritme important en el seu atac i que ens costava molt doncs, mirar la frenal, doncs, mirar d'intentar neutralitzar aquesta empenta que portaven i bueno, el resultat de la primera part ja ho diu, vam marxar el descans perdent.
En canvi, a la segona, el que dèiem, doncs, l'equip que va saber tenir paciència per donar la volta i sobretot destacar també la solidesa defensiva, no? Perquè crec que vau estar pràcticament un quart d'hora que només vau encaixar 2 gols i això va fer que ells s'acabessin doncs, desesperant, no?
Sí, bueno, de fet, aquest canvi d'aquest jugador, la primera part que ens va trastocar tot el plantejament defensiu, ens va tocar analitzar-lo en molt poquet temps i bueno, xerrant en el vestidor intentant aportar tots els jugadors aportant solucions entre uns i altres, doncs vam veure que aquest jugador doncs, bueno, sí que era molt resolutiu, molt una explosivitat tremenda, però feia tota la tasca per poder jugar amb el pivot o jugar a continuïtat fins que acabin els llançaments a l'extrem. Això ho vam veure, ho vam tenir clar i vam decidir modificar petits continguts defensius que ens donava això, no? Deixar fer aquesta tasca bruta, no? per dir d'alguna manera, però mirant de tallar les línies de passe al pivot, no deixar que els extrems acabaran les situacions de llançament, i això ens va donar aquest extra, no? Que no li sortien les coses, nosaltres vam començar a estar molt més col·locats defensivament, i en atac teníem molta gana i teníem moltes ganes de llançar i bueno, la volta li vam donar ben bé això, la segona part.
Ara ja toca pensar en el partit, que serà aquest dissabte, 4:45 de la tarda, a la pista del Sant Just Espanyol, que ara mateix és el segon classificat, i després d'aquest partit també us enfotreu el tercer i el Sant Esteve Sarrovires. Per tant, ara venen 2 partits que segurament marcaran, no?, una mica doncs, el final de la Lliga, si realment doncs, podeu aspirar fins al final a lluitar per l'ascens, i per tant doncs, tot passa per intentar doncs, treure algun resultat positiu aquest dissabte començant a la pista del Sant Just, no?
Sí, correcte. Sí, bueno, de fet, aquests 3 últims partits, aquests 2 que tenim ara pel davant, tant Sant Just com Sant Esteve Sarrovires, tenim com un turmalet, no? Només ens toca lluitar amb els de dalt i, bueno, la gent està confiada, la gent té ganes, la gent té, sap el que hem de fer i, bueno, el que deia moltes setmanes, no? Tenim clar què és el que ens va bé i tenim clar el que no ens va bé, no? Doncs hem d'intentar, de moment, aquell cap de setmana pensar en l'Espanyol i després veurem amb el Sebastià Rovira, no? Però de moment pensar en ells, perquè segur que s'estan esperant amb moltes ganes, eh? Moltíssimes ganes, aquí vam perdre la veu i allà no ens deixaran, no serà fàcil, gens fàcil.
Doncs perfecte, Suso, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Suso Fernández, entrenador de l'handbol Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 29-28 contra el Ràpid Cornellà B. I ara, com dèiem, seràs en aquesta visita dissabte a 2:45 de la tarda a la pista del Sant Just Espanyol. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del Club Futbol Sala Vendrell per 1-4 contra l'Aula Esport Reus en un partit disputat aquest diumenge al Palau Municipal i on els jugadors de Miquel Malo, en aquest cas dirigits per Xavi Nogueira, degut a la sanció del tècnic, plantaven cara a un dels millors equips de la Lliga en un partit on els primers minuts els vendrellencs haurien pogut avançar al marcador, no ho van fer, en canvi sí que els visitants van colpejar per partida doble. Abans del descans, el Vendrell, que va tenir opcions per a distància amb un doble penal que Yahya Merzak enviava fora. Per tant, els vendrellencs que van haver d'esperar la segona part per finalment doncs, poder obrir el marcador amb un gol d'Idris Merzak, i quan semblava que l'empat doncs, podia caure en qualsevol moment, els reusencs, que tornaven a colpejar per partida doble, deixaven aquest 1-4 que ja ho deixava doncs, molt complicat. Tot i així, els vendrellencs que ho van intentar a través del porter jugador no se'n van sortir, i bé, al final doncs, com dèiem, va arribar aquesta primera derrota de la segona volta. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs, primera derrota de la segona volta, però sobretot ens hem de quedar amb això que comentava, no? Que l'equip doncs, va plantar cara en tot moment i que fins al final doncs, no es va rendir contra un dels meus equips de la Lliga, no?
Sí, va ser... Perdó. Ui. Va ser un partit on clarament la falta d'encert va ser el que va marcar el resultat, no? Crec que vam tindre moltíssimes ocasions, tantes o més com que ells, per com tu ben dius, pues, avançar-nos quan anem 0-0, per empatar quan anem 1-0, bueno, 1-0 no vam anar molt poc ratet, però per alcançar-nos amb el marcador quan anem 2-0, el doble penal i dos o tres jugades més, o d'un, recordo ara un dos contra el porter, que ens treu bé el porter, recordo un parell d'uns contra uns, això només a la primera part, després el doble penal, i a la segona part va ser més de lo mateix, aconseguim fer el gol, però tornem a fallar un parell més d'un contra uns, un parell d'ocasions jugant de cinc, que xutem de molt dins de l'àrea, però li peguem malament. Bueno, un dia que no vam estar encertats, l'equip va competir, l'equip va donar la cara, l'equip va demostrar que no hi ha una distància tan gran entre el tercer i altres, però en aquest cas sí que l'encert a cada porteria pues, va ser determinant, i és el que ens impossibilita seguir sumant, que és el que ens hauria agradat.
L'únic moment delicat va ser després del 0-1, no? Que just després doncs, cau el segon. Per sort, però doncs, ho vau saber aturar amb el temps mort i després vau tornar a connectar-vos al partit. Per tant, al final també demostra una mica la línia amb què segueix l'equip els últims partits, no? Que ara ja doncs, no es deixa intimidar, que segueix fent el seu partit i que al final, bé, doncs, depèn de l'encert, doncs, uns dies surt millor o pitjor, però que l'equip ja ha trobat doncs, una cara positiva, no?
Sí. El que dius dels gols ràpids és algo que portem arrastrant bona part de la temporada. Hi ha moltes vegades que ens fan un gol i poc després ens en fan un altre. De fet, a la segona part no és tan exagerat, perquè a la primera part són pràcticament seguits. No es fan gols, saquem de centre, per tant, pilota, no es fan gols. Però a la segona part també hi ha poc marge entre el primer gol i el segon gol que es fan a la segona part. Bé, és algo que tenim que treballar, el fet de que quan te fan un gol és com més concentrat has d'estar per evitar que passi el següent i és com menys se pot despistar, però fora d'això és el que dius, no? O sigui, jo crec que l'equip és evident que està en una dinàmica positiva, l'equip és evident que està jugant a més o menys bon nivell, després pues, és el que dius, així com ho parlàvem la setmana passada, que potser el 5-1 era un resultat avoltat per el que s'havia vist i per el que hi havia, però aquí hi ha més força en certes de cada porta, pues aquesta setmana no ha sigut així i evidentment quan jugues contra un dels millors equips de la categoria doncs si no estàs encertat de cara a porta i més bé el contrari, sinó que estàs molt desencertat de cara a porta, pues és difícil sumar, però sí que és veritat el que dius, que bueno, que la dinàmica és evident, que la millora de l'equip també és evident i el que volem és continuar i pues, no s'ha pogut seguir amb la ratxa d'imbatibilitat, però si tornem a intentar guanyar aquest cap de setmana, que a part seria molt important per allunyar-nos de l'últim que queda de la zona baixa, no?
Com dius, aquest dissabte toca partit important a la pista de l'Alforja B, que també és un partit que a la primera volta va fer molt de mal, no? Perquè va ser un partit que teníeu pràcticament a la mà, que recordo que em sembla guanyeu 7-2 al descans, i que al final us van empatar de manera increïble. Per tant, també hi ha una mica d'aquí d'aquesta espineta, aviam si doncs també els hi podeu tornar doncs a la seva pista, no?
Sí, el partit de la primera volta és un clar reflex de lo que era l'equip en aquell moment, un sac de nervis, no? Va començar el partit molt bé, vam dominar molt bé, fins com tu dius, arribar-nos a ficar el 7-2, però després al començar la segona part ens van fer dos gols ràpid i tot i que el resultat sigui molt avoltat, com és un 7-4, van entrar tots els nervis, vam deixar de jugar i va passar el que va passar. El Forja és un molt bon equip, al final és un molt bon club, sobretot no és un dels clubs més potents que hi ha a Tarragona, discutint amb Salou a veure quin dels dos és el número 1 ara mateix, però ja diu molt el fet que hagi aconseguit arribar a estar disputant amb Salou a veure quin dels dos clubs és el número 1 de Tarragona. I és un club que el B no és un gran equip, però que es reforça, no? I aquest cap de setmana ja competeixen molt fort contra el Priorat perquè pugen a 5 jugadors del juvenil i esperem que contra l'altre es passi el mateix. Aquí a casa van haver un parell de jugadors més el porter del juvenil i ho vam notar molt. Pues ara esperem que torni a passar el mateix, que hi hagi 5 juvenils del juvenil. El juvenil està nacional, està la segona màxima competició juvenil, està per sobre del juvenil del Salou, tot i que estan lluitant per no baixar, però són bons jugadors i sabem que aquestes seran les seues armes. A partir d'aquí, pues, nosaltres va demostrar que, bueno, que són molt bons, però que són juvenils, que nosaltres al final som un equip sènior i si és veritat que tenim molt en ment el mal que va fer el resultat a la primera volta per intentar agafar motivació i energia perquè volem treure un bon resultat d'Alforja i a part creiem que seria molt important per acabar de deixar una miqueta la temporada pel que fa al descens molt clara i poder-nos centrar únicament a seguir millorant i intentar seguir escalant posicions.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Ok, doncs moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala de Vendrell, valorant aquesta derrota per 1-4 contra l'Esport Reus. I ara, com anem centrats en aquest desplaçament, dissabte, 7:45 del vespre, a la pista del Tecnovit, al Forja B.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
I més informació, també com fem cada dia el repàs habitual a les principals portades als diaris. Avui que és dijous 20 de març. Comencem pel diari de Tarragona. El govern culpa les obres del cas del caos ferroviari. La consellera Paneque reconeix que el seu funcionament no era ni és bo. I el Baix Camp alerta que la sequera no ha acabat. El pantà de Riudecanyes supera el 36% de la capacitat, però els alcaldes no se'n refien. A l'Hospital Joan 23, intel·ligència artificial per reduir les llistes d'espera i millorar el diagnòstic, és un centre pioner en l'aplicació de la IA. A Cambrils, Trapero promet més policia per prevenir el top mental. I a Móra d'Ebre, la Generalitat castiga l'operadora de l'helicòpter del SEM. Canviem de capçalera, també una altra de les portades habituals, com és el diari Ara. Perquè fa el rearmament d'Europa, von der Leyen proposa compres conjuntes d'armament europeu. Per accedir als eurobons, el 65% dels components de les armes que es comprin hauran d'estar fabricats a la Unió Europea. Les adquisicions fetes per mitjà de 150.000 milions d'euros del deute comú estaran exemptes d'IVA. I primavera carregada de pluges. El pantà de Sau, el 39,5% de la seva capacitat, mostrava ahir una imatge inèdita últimament. L'església de Sant Romà, que ja estava tota rodejada d'aigua i no s'hi podia accedir. L'aigua continuarà arribant perquè la primavera que comença avui serà plujosa. I Puente, sobre les queixes contra Renfe, o tallem les línies o fem obres mentre prestem el servei.
Els experts de Collboni avalen ampliar el Prat sense tocar la Ricarda. Zelensky accepta l'alto el foc pactat per Trump i Putin. I en cultura, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per a Pere Lluís Font. I acabarem parlant de La Vanguardia. Zelensky accepta la treva limitada amb Rússia en la seva conversa amb Trump. L'alto el foc inclouria únicament la infraestructura de l'energia, però podria evolucionar cap al final complet de les hostilitats. I multitudinària protesta contra Netanyahu, la renovada ofensiva militar israeliana d'esquena dels 59 hostatges que encara són a Gaza han tornat la força als moviments de protesta que ahir van anar massivament a Jerusalem. I dediquen a més la fotografia a portada. I Brussel·les afavorirà la indústria europea en els préstecs per a armes. La jutgessa cita a declarar el nòvio d'Ayuso per dos nous delictes. A l'aeroport, informe tècnic favorable a ampliar el Prat. I en climatologia, Martinho agafa el relleu de la mortal Leurens. És l'actualitat de la informació en totes aquestes portades habituals i que cada dia ens ajuda a acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Que ens acompanyen cada 15 dies des de l'Associació de Literatura de Coma-ruga, Coma-ruga Literària, que és el seu nom real, i això cada 15 dies l'oportunitat no només conèixer l'activitat i allò que organitzen, que és molta cosa, sinó també els escriptors i les escriptores que en formen part i que ho fan possible. Qui ens ajudarà a conèixer l'escriptora d'aquesta setmana és la Rosa Martínez, que ja ens acompanya. Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com
què
va
tal?
Això?
Doncs molt bé, amb sí? Una mica de pluja, però molt bé.
Deixa-la caure, Rosa.
No, si jo la deixo. Jo
deixa-la
no
caure, deixa-la caure. Gràcies per acompanyar-nos una quinzena més, com dèiem, amb tot aquest objectiu que ara comentàvem. I a més, això amb la intenció de conèixer una nova escriptora i membre de l'Associació Literària de Coma-ruga, eh? Qui és? Ens la presentes tu, sisplau, Rosa?
Sí, mira, avui tenim a la Marta Montero, que és una escriptora, a part de ser escriptora, és correctora també.
Molt bé.
I, bueno, és una noia que fa... té un llibre només, però que ha fet un llibre, bueno, meravellós. Ara es parlarà d'ell.
Molt bé.
A l'Alma d'Isaac. És una novel·la històrica. I que, bueno, que la tenen que llegir la gent, perquè la veritat és que està molt bé, és molt profunda, molt amena i molt senzilla. Tot ho té a la vegada.
Fantàstic.
Sí, a la vegada tot ho té.
Molt bé. Com estàs, Marta?
Molt bé, encantada sí? d'estar aquí, Pere.
Un plaer que ens acompanyis.
Gràcies.
Ara la Rosa introduïa una mica sí. El teu perfil. Tu ara l'has d'acabar de completar,
sí,
ara, Rosa.
Sí, sí, sí.
Marta, perdona, ens has d'ajudar a conèixer-te una mica més.
Sí.
Traductora, eh? Traductora?
Correctora.
Perdó, correctora, que és diferent de traductora.
És diferent.
Correctora. I des de fa poc, escriptora, pot ser? És a dir, una única novel·la molt intensa que ara en parlarem?
T'explico...
Sisplau, endavant.
Sí, clar, sí. És que jo vaig començar a escriure realment a pandèmia.
Val.
Perquè jo fins aleshores, bueno, jo treballava, bueno, en el món del turisme, moltes hores, cap de recepció d'hotels, bueno, i per circumstàncies, pues, bueno, no vaig poder escriure abans, no? Llavors, la pandèmia, aprofitant el peron, pues, és quan vaig començar a escriure.
Molt bé.
I, bueno, després ja va ser el 2023, quan definitivament vaig dir, bueno, vull acabar la novel·la, vull publicar i vull seguir en aquest món.
Val.
O sigui que fa poc.
Relativament poc.
Relativament poc. Tot el que passa que ja no paro, eh? Ja,
val, a partir d'aquí
ja vaig enfilada.
Ja estàs llançada, eh?
Ja estic.
Però que sí que jo he anat aprenent aquestes seccions i parlant amb escriptores com ara tu, jo veig que sempre les ganes d'escriure d'una persona que acaba escrivint sempre hi han estat.
Sempre.
Pot trigar més o menys en publicar.
Correcte.
Però aquesta motivació sempre hi és, que sé?
Sempre, des de petita. O sigui, clar, jo sempre escrivia, jo recordo, pues, sempre ho explico al col·le, no? Quan et deien... fes una redacció de no sé què. A mi m'encantava, i m'encantava llegir-la, i m'encantava... Diaris, bueno, a casa, una pila, perquè m'encantava escriure, sí. Però per mi.
Ja, aquest és un pas, que s'ha de travessar, em fa l'efecte,
sí,
no?
Per
a,
mi, sí.
A treure del calaix allò que està escrit, i una mica fer l'atreviment de publicar-ho, perquè no deixa de ser un atreviment.
Bueno, és que a mi em feia molt... de pudor, O sigui, ja. Com sortir de l'armari amb la meva escriptura em va costar una mica,
Sí?
Sí, sí.
Per què?
No ho sé, perquè a més jo sóc super extrovertida, jo no tinc vergonya, jo parlo amb tothom, jo sempre he treballat de cara al públic, o sigui, no... Però, en el món de l'escriptura era com, ostres, i si no agrada, o i si... una mica de por, no sé.
Sí?
Sí.
A més, has començat amb una novel·la.
Sí.
Que del gèneres també jo penso que és un dels més complerts.
És una ficció històrica.
Imagina't, és a dir, el que implica, no, la invenció d'una novel·la, encara que tingui rerefons històrics,
sí.
Com és el cas que ara en parlarem,
sí.
Em refereixo. Ostres, que no és començar de manera fàcil, em fa l'efecte, Marta?
No, potser
que...
no, no sé.
Però clar, mira, això també m'hi trobo molt. Els que,
no
esteu els que esteu acostumats a escriure, ho feu de manera tan natural... com li traieu importància.
És que jo trobo més difícil, per exemple, escriure poesia.
Clar, sí, clar, escriure bona poesia és molt difícil, també. Clar,
per
és
mi,
veritat,
sí.
És veritat.
Llavors, clar, jo
tu
penso
compro,
que la base és... en el meu cas és que jo sóc una persona molt perfeccionista, m'he documentat molt... O sigui, hi ha molta feina abans d'escriure la novel·la.
Val.
I després sí que és veritat que m'ha costat relativament... no poc, perquè hi ha hagut moments complicats, però sí que és veritat que va fluir, o sigui, no sé.
Clar, algun dia n'havíem parlat d'això, i perquè fa gènere novel·lístic, no només és escriure, sinó que és inventar-te vides, històries, personatges...
I enllaçar-les.
Que la trama sigui interessant.
Correcte.
És com crear un univers paral·lel.
Total.
Sempre ho he cregut.
Sí.
I amb això jo trobo molt difícil,
sí.
Encara que tu hi treguis mèrit.
No, és difícil, no, fàcil no és difícil, però sí que és cert que com és un camí per nosaltres tan... És que jo m'ho passo tan bé.
Sí.
Sí. És que jo sóc molt disfrutona, també. Llavors, jo escrivint m'ho passo pipa.
Clar. I la vergonya a publicar-ho?
Sí.
Això per donar a conèixer el que has fet?
Em va costar
o
molt.
O perquè la novel·la té alguna cosa teva personal? O d'on ve aquesta vergonya? No ho saps.
És que no
ho
sé.
Ja dius que no ho saps.
No ho sé, perquè jo crec que... És que no ho sé. Realment, tu saps, Rosa?
No.
Sé. Perquè jo parlava molt amb ella. A mi em va costar molt sortir... Era com por a...
Si agrada, si no agrada, no?
Sí, que jo entenc que has d'agradar i has de no agradar, però no és tant això, sinó el pudor de jo què sé, d'obrir-me, no?, a la gent, tant. És que no sé. I potser sí que hi ha coses meves dintre de la novel·la.
Val.
Que he descobert després.
Sí?
Sí.
Clar, perquè tu... Clar, tot surt de tu.
Tot surt de mi.
Aleshores, tu ets tu... I és obvi que encara que t'inventis vides o t'inventis personatges, algun pòsit personal sempre hi ha d'haver-hi.
Sí, i saps què passa? Que en el transcurs li passa, suposo que a tots els escriptors, però a mi personalment, jo vaig començar el 2020, no?, que era en pandèmia.
Pandèmia, sí, com deies.
Però 2021 vaig tenir un parón molt heavy i no vaig tornar fins al 2023. Llavors, aquestes coses que em van passar a la meva vida personal van fer com un canvi també en la història. I jo crec que en aquell moment és quan vaig ficar més coses de mi.
Val.
I va canviar una mica el sentit de la història, crec.
Val. De fet, ara si això, anem a aquesta novel·la, aquest llibre que estem parlant, que és El alma d'Isaac,
sí.
que de fet parteix d'una experiència personal i d'un viatge teu personal.
D'un viatge.
I perquè això passi, no cal marxar a la Índia o a l'altra punta del món, sinó que tu un viatge relativament proper a un parell d'hores de cotxe, com aquell qui diu, et va portar a escriure un llibre.
Correcte.
Explica'ns aquesta història, Marta.
Jo vivia a Castelldefels, perquè jo fa un any que visc aquí, a Segur de Calafell, i nosaltres, el meu marit i el meu fill, bueno, ens agrada molt viatjar i fer escapades d'aquestes de dos dies, de cap de setmana.
Ah, les millors, són les millors.
Sí. I som molt d'anar també pues, a Catalunya, o sigui, a prop, no? Pues sí. Anem a conèixer la nostra, no? La nostra comarca i tal, i el sud de França és un lloc que a mi, no sé, m'agrada molt. Llavors, travessem moltes vegades, no?, la frontera.
Val.
I, bueno, vam anar un cap de setmana a Perpinyà, pues, a veure tota aquella zona, Coll Lliure, Perpinyà, bueno, tota la zona aquella. I, de casualitats de la vida, la noia que regentava l'hotel rural on estàvem era professora de la Universitat Autònoma d'aquí de Barcelona. I ens va dir, pues hi ha un puesto aquí a propet, que és una maternitat, si voleu anar a visitar-la, no sé si la coneixes, és la maternitat d'Elna.
Ah, i tant, i tant. Ara començo a lligar coses i entenc el que us va remoure, vaja, aquell espai, perquè és molt especial, aquest espai.
Jo, mira, jo sempre ho dic, jo he viatjat molt perquè a mi, bueno, me flipa la història. Llavors he anat a camps de concentració, he anat a Auschwitz, i, bueno, és horrorós. Però aquella maternitat, jo sempre ho dic, que jo a mi em va fer un no sé què per dintre, la història, suposo que també és perquè és la nostra història, no?
I
no t'has d'anar a Polònia, no t'has d'anar quan ho tens aquí, no? Llavors, a mi el tema de guerres, postguerres, exiliats, sempre, no sé, m'atreu molt, però per el tema de la psique humana, no? De què coses passen, no? Com pot ser, no? I res, i vam entrar allà a la maternitat, ens la van ensenyar de dalt a baix, i bueno, jo ja vaig sortir d'allà dient, hòstia, quina història hi ha aquí, no?, de vida, no?,
de superació,
d'acompanyarisme,
de solidaritat, d'humanitat, sí.
Correcte, no?, i que una senyora com l'Elisabeth Aidenbens, pues, que va dedicar la seva vida a salvar nens, a salvar dones, no sé, és com una història de vida dintre de la foscor que a mi em va, no sé, em va... I des de llavors era com, hòstia, jo he d'escriure d'això. I bueno, i al final ho he aconseguit, em vaig documentar moltíssim, vaig parlar amb historiadors, vaig anar, bueno, ara, bueno, sempre m'agrada dir-ho, no?, que ara el 8 de desembre vaig tornar i vaig entregar la novel·la allà.
Ah, que bé.
I, no sé, és una història molt maca,
que bé,
no?
Que bé. Explica'ns una mica més el llibre. Coneixem el context i el marc que va motivar a escriure'l. Però ara sí, explica'ns una mica la història.
El llibre, el que he volgut fer no és fer sang sobre el que ja sabem dels camps de refugiats o concentració, etc., sinó que és un llibre que he volgut fer un missatge una mica d'esperança, de reconciliació, de que es pot seguir endavant, no? I està estructurat, és l'alma d'Isaac. Isaac, bueno, és un dels nens, no?, ficcionats d'allà. Llavors, el llibre està estructurat en tres parts. La primera és innocència, la segona resiliència i la tercera és reconciliació.
Val.
I llavors, pues, bueno, és la vida d'aquest nen, no?, com va descobrint d'on prové, que ell, pues, no ho sabia. Llavors es comencen a, bueno, a resoldre, no?, incògnites, o es comença a entendre per què ell és així, per què la seva relació amb la seva mare, no?, pues, del que ha viscut la seva mare, com ho comença ella a descobrir. És que no vull fer molt spoiler.
No.
Vaig amb molt de cuidado, perquè m'agrada molt que la gent vagi descobrint, no?, perquè són com píldores, no?, a part no... Pues, bueno, pues, és com un viatge a través de la seva vida. I, clar, una vida on és un nen, després és adolescent, comencen els amors, els desamors, les històries, els descobriments, relació materno-filial, Espanya, França, català, francès... Bueno, no sé, és que són uns ingredients...
Ostres, sí.
Però tot des del... Jo el que volia expressar és això, la part més amable de tot aquell horror, no?
Val.
I hi ha frases també dintre del llibre, poques, però hi ha frases literals de gent que va estar allà, no? Llavors, del que significava la maternitat i el que va significar estar allà. I no sé, a mi és que em té molt enamorada aquesta història i no sé, a mi em continua emocionant aquesta història.
Sí. I intueixo, tu has dit, que ets mare... I també, clar, et fa posar-te molt o empatitzar, segurament, amb d'aquelles mares que van haver d'exiliar i que van haver d'anar a la maternitat per poder tenir el seu fill o filla, oi?
Sí, perquè els que tenim fills, bueno, sabem que jo crec que series capaç de qualsevol cosa, no?
Sí.
Llavors, inclús en les situacions tan... Bueno, jo no m'imagino aquelles situacions, no? Però tan extremes com les mares ajuden entre elles, no? A part, jo tinc una relació amb el meu nen des de sempre, molt, bueno, el meu nen, que ja té 22 anys, però bueno, el meu nen, però sempre he tingut molt bona, una relació molt especial amb ell, i llavors suposo que això, perquè la gent que ho ha llegit, que em coneix, i que ens coneix i que diu que es nota, no?
Val, que és allò, que aquesta part de tu que deies,
però que això ha sigut com inconscient, sí, conscient o inconscient a la vegada, però perquè marca l'Isaac amb la seva mare per altres motius, lògicament, la relació que tenen, uh-huh, no? I com una mare fa el que sigui per un fill, però com un fill també s'entrega a una mare, no? O sigui, uh-huh, perquè sigui feliç, no? Llavors, no sé, és com una sensació, com una relació d'admiració, de... no sé, sí, jo crec que allà és on he ficat una mica de mi i com a filla i com a mare, també.
No, està clar, sí, tots tenim una mica aquesta visió, sí, sí, sí. Tant mirar cap amunt com mirar cap a baix.
Correcte.
En certa manera. El llibre està publicat?
Sí.
Com va ser aquest procés? Que dèiem,
va ser un parto difícil,
sí,
eh?
Això, sí, la vergonya de treure del calaix, de decidir publicar-lo. Sí, sí, sé que un capítol a banda és això, trobar editorial, publicar-lo, etc. No sé, en aquest cas...
No, és autopublicat.
Autopublicat, també, eh?
Sí, jo al principi vaig començar una mica sense saber, després vas coneixent gent que ja ha publicat i que et va facilitant el camí. Jo he tingut molta sort perquè m'he trobat... Jo vaig estar en un retiro d'escriptores, també... Uh-huh. De dones escriptores, i allà va ser com una il·luminació, perquè entre totes ens vam... Bueno, t'empoderes una mica, i a part, sí, tornes a... Allà va ser quan vaig reconnectar un altre cop. I bueno, et van ajudar, et van indicant una mica, no? Primer va ser acabat, després va ser procés de correcció, que jo encara no era correctora. Ara sóc correctora, però també el passo a correcció, i ara estic escrivint una segona novel·la. Jo em faig la primera correcció, però aprofito per dir que és que s'ha de passar per una correcció, perquè arriba un moment que tu ja no veus, o sigui...
Clar. Perdona, un petit apunt. Quan parlem de correcció, sí, ens referim a tot, eh? Des de faltes gramaticals...
Ortotipogràfica i d'estil.
Val. I d'estil també, eh?
Sí. Sí, tot. I llavors tu, encara que tu siguis correctora, vale, sí, però no. Arriba un moment que tu estàs picada,
està clar,
eh?
Està clar que sempre... Sí, està clar.
Tu ha de mirar uns altres ulls.
Alguns ulls exteriors, no?, que segurament s'ho miraran d'una altra manera.
Correcte. I llavors després, clar, has de passar per aquell procés. Allà jo ja era com una... Que vèrtigo. Clar, ara ja passa correcció. Ja està acabat. Ara ja l'he d'ensenyar a una altra persona... que aquest moment per mi va ser el més... Vinga, va, te lo doy, no? Que és com quan tens el fill, no? Quan sí, ja pares, sí, sí, no? Sí, mira, sí. Ja tinc aquí el nen, no? Pues és com, ui, que bonito me ha quedado el niño, però, clar, ara passa en altres mans, després s'ha de maquetar, s'ha de fer la maquetació, i què fem ara? Autopubliquem? I jo, pues, bueno, vaig decidir autopublicar, perquè a mi, no sé, jo veig molt gran el tema de les editorials, és com... No sé ni per on començar, sincerament. I suposo que ho tenia més fàcil o més gent que m'acompanyava en el procés i vaig autopublicar i estic molt contenta, eh?
Molt bé, que bé.
El que passa que hi ha molta feina perquè tu autopubliques, molt bé, aprens, ho treus, però ara què? Jo ara, pues, com jo viatjo molt, pues, que voy a León, pues,
truco
a les llibreries i els deixo. Que vaig a... Pues això, l'altre dia pues, vam estar també a Andalucía, a Sevilla, pues allà que els he deixat.
Molt bé.
Llavors ens vaig, saps? Per clar, tot el territori. Allò... Però això t'ho has de fer tu, lògicament.
Clar, clar, és això. És autotot, autopublicació, autotot. Autopromoció, autovenda, etcètera.
Llavors etcètera. L'associació també, no? Des que estic a l'associació també et dona uns altres pues, eines, no? Perquè vas a fires, vas a firmes... Pues, estem aquí, et dona una mica més de visibilitat. Uh-huh.
Gràcies per venir altra vegada. Fins d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Només un carril obert. Altafulla, també la retirada d'un vehicle accidentat durant aquesta matinada genera cues hores d'ara de fins a 3 quilòmetres. També a hores d'ara hi ha afectacions a la Ronda Litoral on un vehicle variat a Montjuïc ha tallat un carril en sentit Llobregat i ha causat aturades de fins a 10 quilòmetres. I pel que fa a la xarxa ferroviària, nova jornada també complicada per als usuaris avui, i és que registren retards a les línies R1 i RGU per una incidència a les instal·lacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, també a l'R4 i l'R8 per una incidència en aquest cas a Castellbisbal, i també per últim a l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 també registren retards per una incidència a les instal·lacions entre Garraf i Sitges. Els tècnics treballen en totes les incidències per solucionar-les el més aviat possible. Tot plegant, recordem després que Junts, la CUP i Aliança Catalana hagin exigit la dimissió de la consellera de Territori Sílvia Paneque precisament per la situació de Rodalies dels darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, exposarà avui a Madrid el Pla Catalunya Lidera, que preveu una inversió de 18.500 milions d'euros en 5 anys per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. L'objectiu és superar Madrid i fer del territori el millor lloc per invertir, treballar i viure. La presentació comptarà també amb representants econòmics i membres del govern espanyol. El pla inclou inversions en infraestructures, innovació, bon govern i també igualtat d'oportunitats. També destaca la importància d'un nou model de finançament actualment en negociació amb el govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup que hauria defraudat 2 milions d'euros a l'Estat mitjançant la compra de vehicles de luxe a l'estranger, principalment a Alemanya. La Divisió d'Investigació Criminal ha detingut a Mataró dos membres del grup acusats de falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la hisenda pública i també blanqueig de capitals. I pel que fa al temps, avui la nuvolositat continuarà sent abundant, sobretot al litoral i prelitoral, amb pluges febles, especialment al nord-est i al massís dels ports. També a l'interior i al Pirineu Occidental hi haurà més clarianes. Pel que fa a la mar, seguirà alterada amb onades de més de 2 metres a la Costa Brava. I finalment, pel que fa a les temperatures, avui pujaran amb màximes que poden arribar fins i tot als 20 graus a l'interior.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les notícies, el butlletí de la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porta segona part de Calaixera. Les 10 i 3 minuts, vol dir que tornem al 107.1 de la FM, gràcies per ser-hi, també a través de televisió o a través d'internet, a www.rtv-alpandrell.com. Avui és dijous, 20 de març, programa número 3744. I vinga, seguim endavant, més qüestions. Cada 15 dies, Espai Visual, un espai dedicat a la salut visual amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo. Començarem per aquí. Després, si ja avui podrem anar de ple cap a aquest Connecta 14, aquest espai compartit amb Televisió El Vendrell, dirigit i presentat per la nostra companya Sílvia Martínez. En aquesta ocasió, sobre l'orientació acadèmica, laboral, a través de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, amb la seva delegació aquí al Baix Penedès. De fet, la Sílvia ha pogut entrevistar en Juanjo Rojas, que justament és especialista en orientació acadèmica i laboral. Anirem més enllà de les 11. Habitualment els dijous és dia de cine. Avui, però, no podem comptar amb la Bela Rus. Tornem a disculpar la seva presència. Anirem a altres coses. Tindrem secció digital amb la Maria Fernández i també us portarem diferents consells importantíssimes en matèria de seguretat per a les persones grans o no tan grans, a càrrec de la policia local del Vendrell. Doncs vinga, seguim. Continuem ara com ara. Segona part, som-hi.
Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Sílvia, bon dia.
Ai, perdó.
Què ha passat?
Hola, no, que he dit hola així tota entusiasmada abans de que acabessis i...
No passa res. Com estàs?
Bé, avui és un bon dijous.
Sí?
Sí.
Ah, mira, fa de ben escoltar això.
Sí.
Jo avui estic comunicant per posat, avui.
Ah, sí?
Sí? Clar, jo, com que parlo tant cada dia, ja tens millors i pitjors dies. I avui, un d'aquests dies, que estic una mica... Tengo lengua trapo.
Se traba la lengua.
Se me lengua la traba. Doncs una mica això.
Bé,
tot i així és un bon dijous.
Això què vol dir? Que haig de xerrar més del que ja xerro?
No, en certa manera és per exculpar-me una mica davant de l'audiència, que no sé si algú ho ha notat, però que avui verbalment tinc un mal dia. Verbalment, eh?
Verbalment.
La resta estàndard i normal, com sempre.
Mira, avui volia parlar del tema de l'ull sec.
Molt bé.
Us sembla bé? Sí, sí, no tenim un altre tema. Que els oients ens facin un WhatsApp o una trucada perquè si volen que parlem d'alguna altra cosa o una proposta o hi hagi algun tema que els hi pugui interessar més o no.
Això sempre poden fer-ho, eh? Per això recordem el WhatsApp, que és una manera així com molt directa de fer-ho. 638 58 99 88.
Quants buits, no?
Sí. I saps, mira, així com el telèfon de directe me'l sé de memòria, el de WhatsApp no me'l sé de memòria. Mira que el tic que va, i sempre he de mirar.
Bueno, està bé. I com el mires?
No, perquè tinc l'esqueleta, veus aquí tinc l'esqueleta? És l'esqueleta de programa.
Però t'estava dient, com el veus?
Ah, bé, perfecte.
No, però com els veus? Què has de fer per veure'l?
Baixar la mirada.
Va, això, mirar els ulls, s'han de moure...
Sí. Ah, d'acord. Dic, no, jo de moment... Que... Altres coses no, però la vista la tinc bé.
Molt bé.
De moment.
Ja, però això... Però el Pere està davant del micròfon i té el paper al seu cantó esquerre.
Correcte.
Llavors el que fa és... Gira una miqueta el cap, que podria no girar-lo, i només moure els moviments dels ulls, perquè així destinaria menys energia a...
Clar, però és més fàcil moure el cap.
Vale, però estàs gastant més energia, ho saps? Ja.
Si bueno, com més cap, millor.
Eh?
Com més gastis, millor.
Llavors et canses més, llavors arribes al final del dia que, és que ara, has fet més esforç.
Saps aquests rellotges digitals que diu les calories que cremes i els passos que fas? Per això ho deia, que avui en dia amb aquests rellotges com més consumeixis, millor.
Ja. Bueno, jo com que no em porto, bé, doncs no, tampoc.
Però si hi ha gent que em porta i ara tinc una casa que fa poc que el té i tot el dia està... I fet no sé quantes passes, i cremat no sé quantes calories.
Doncs pues vinga. Anem a parlar de l'ull sec.
Què és l'ull sec?
Què ens podem imaginar quan diem ull sec? Que l'ull està sec, no? Que li falta hidratació. Jo, mira, per explicar el que és l'ull sec, ja saps que intento posar exemples que siguin més aviat quotidians, vale? I en aquest cas, per explicar l'ull sec, porto a pensar en un tros de terra. Llavors, una terra pot estar regada i està humida i podem plantar i no passa res.
Sí.
Si li toca molt el sol, es resseca, però superficialment sembla que estigui bé, però té un color més marró, més sec.
Sí.
Podem plantar, sí, però ens costa una miqueta més, perquè hem de picar una miqueta més. O podem tenir un tros de terra que els ha tocat tant el sol i no ha hagut gens d'aigua, que està fins i tot, ho diré en castellà perquè no em surt en català, agrietada. Escardada,
sí.
Vale? Però les grietes aquestes...
Clivellada.
Les pròpies de la terra quan se separa per sequetat. Vale? Llavors, amb les tres condicions podem dir que aquesta terra li falta hidratació, vale? I el que passa que ho englobem en que el terra està sec. I això una miqueta és el que ens passa amb l'ull sec. Podem dir que l'ull està sec, però hi ha diferents tipus o de... anava a dir gravetat, no, però hi ha intensitats de sequetat.
Val.
Però tot s'englava, és molt fàcil dir és que tens l'ull sec. Vale?
Val.
Llavors, ho explico això perquè moltes vegades et ve la persona i et diu, és que de tant en tant em ploren molt els ulls. Quan surto a primera hora del matí al carrer i em toca l'aire, em comencen a plorar els ulls. O quan estic molta estona mirant la tele i tot això, de cop i volta em comencen a plorar els ulls.
I picor. Val.
Vale? I llavors tu li dius, sí, és que clar, tinc l'ull sec. I llavors et diu, home, si el tingués sec, no ploraria. Clar, és que és com una contradicció.
No, és contradictori, sí, clar. És contradictori.
Per això explico que hi ha diferents tipus d'intensitats i de diferents tipus d'ull sec. Això per una banda. Per altra banda, explicarem que l'ull la superfície de l'ull davant de lo que veiem, l'esclera, que és el color blanc, i la part transparent de l'ull, que és la còrnia,
sí,
ha d'estar constantment hidratada. I per què s'hidrata? Amb què s'hidrata? Doncs amb la llàgrima.
Val.
Llavors, la llàgrima, torno a fer un símil culinari, així a grosso modo, però i és de forma transparent, seria com un pastís.
Sí.
Això ja m'ha explicat,
sí, ho hem explicat
vegada,
moltes vegades. Però... I va ser la primera comparativa que vas fer en aquesta casa fa 10 anys. El pastís.
Pues continuo igual, perquè a més a més és que és molt atractiu. Llavors tenim les dues capes de brioix, una dalt i l'altra baix.
Brioix o pa de pessic.
O pa de pessic. Depèn del... Bueno, també podria ser pasta de full. Vull dir, la qüestió és
llavors
que...
No seria un pastís, seria un mil fulles. Va, va, va.
Vale, pues un mil
fulles. Va, centrem-nos, sisplau. Va. Un pastís, vinga. Hi ha diferents capes.
Sort que tens la llengua que se te trava, però... Això, és que estic avorrit molt i...
No.
Vale, doncs tenim un mil fulles, un pastís, un no sé què, amb brioix, amb pa de pessic...
Amb diferents capes.
Amb diferents capes. Però n'hi ha dues que són les importants aquí, la de dalt i la de baix.
Val.
Que serien aquestes més dures. I entremig d'aquestes dues capes podem posar-hi nata, crema, el que vulguis.
Aquí, a partir d'aquí.
A mi m'agrada més parlar de nata perquè la nata és com més esponjosa.
Val. S'assimila més a...
Bueno, perquè... La capa de nata normalment podem posar més capa de nata. La de crema, si poses molta crema...
No, pesa molt, queda molt.
Exacte. Vale? Llavors, per això, la nata no me la canviïs, sisplau.
No me la canvio. Vale?
Llavors, la capa del mig, la nata, seria, en aquest cas, la quantitat d'aigua que conté la llàgrima.
Mhm.
La nata aquesta és llàgrima. Val. Ai, és aigua. I els dos brioixos, o pa de pessics, o mil fulles, és la capa que té la llàgrima de grassa, una és grassa, i l'altra és proteïna. I la llàgrima s'ha de composar principalment d'aquestes tres capes. Proteïna, grassa i aigua.
I aigua.
Vale? Per això la grassa i la proteïna ha de ser les capes més fines. I la capa d'aigua ha de ser la més gruixuda de totes. Per això li dic que és la de nata.
Val.
Vale? Què passa? Normalment les de grassa i proteïna mantenen més o menys la mateixa estructura. Però de l'aigua pot ser que sigui menys quantitat o la quantitat màxima. Vale? Llavors, si anem a una pastisseria que són una mica rancis i ens posen una mini capa de nata, en aquest cas tindrem una llàgrima que està falta d'aigua.
Vale?
I llavors la proporció de proteïna i grassa és major que la quantitat d'aigua que tenim.
Ja sé cap on vas. Val. És a dir, que per molt que ens plorin els ulls, si no hi ha suficientment aigua, és igual que ploris molt o que et plorin els ulls, que no hidrataràs.
Que hidrataràs, però molt poc.
Perquè la llàgrima, bàsicament, clar, només té la proteïna i el greix.
Clar, el que fa que hidrati els ulls és l'aigua, principalment.
És l'aigua, clar.
El camp de terra, que és el que fa que estigui més, que es pugui cultivar d'una manera més fàcil
està
o menys
clar,
fàcil.
Està clar, aigua.
L'aigua.
Està clar.
Pot haver-hi altres components, però necessitem aigua. Doncs la llàgrima, els ulls necessiten per hidratar-se l'aigua de la llàgrima. Quant més quantitat d'aigua tingui aquesta llàgrima, més equilibrada pot estar. Vale? Però si només tinguéssim aigua a la llàgrima, tampoc no es mantindria aquesta llàgrima. Llavors ha d'haver-hi la combinació dels tres components.
Val.
Vale? Dicho esto.
Dit això,
sí.
Perdona, i què fa, doncs, que la llàgrima tingui més aigua o menys aigua?
Bona pregunta. Què fa que tinguis un cabell més greixós o menys greixós? Què fa que tinguis una pell més greixosa o més seca? el propi cos.
Val, és genètic.
Bueno, és...
Bueno, genètic o depèn, no. Sí, depèn de la situació...
Hi ha diferents factors que fan que influïncin. I un d'ells és tot el tema hormonal.
Val.
Ens pot variar. I també el tema del sistema nerviós. Mm. O sigui, ens pot variar per diferents casuístiques.
Val. Llavors... Això vol dir que ho podem tornar a transportar altra vegada, que una vida saludable, no? Una vida sense molt estrès, etc., també afavoriria una cosa tan simple com és el llagrimal.
Sí.
És curiosa.
Sí. I, de fet, a veure, el tema de la llàgrima pot ser que tinguem temporades que estigui molt ben equilibrada, hi hagi temporades que es desequilibri, si es desajusti.
Sí, clar que sí.
Hi ha temporades... O sigui, una mateixa persona no sempre tenim la llàgrima amb les mateixes condicions.
Val.
Quan més... equilibrats i tot estigui perquè estigui amb ordre, millor. Però també ens afecta a l'estat del medi ambient. Si tu estàs treballant, per exemple, doncs abans en una discoteca o en un bar que es fumava, no és el mateix ambient que si estàs a fora al carrer. No és el mateix estar...
En un ambient brut i de pols i això, clar.
Que en un ambient que estiguis al camp. No és el mateix l'ambient que hi ha aquí a Vendrell per la humitat i tot, que si te'n vas a alta muntanya. O sigui, la llàgrima ens pot variar en qualsevol moment, en qualsevol circumstància i dins de la mateixa persona.
Val.
Ens pot fer, doncs, en les èpoques de primavera i tardor, és més fàcil que es desajusti aquest equilibri de la pròpia llàgrima. Per exemple, amb les dones, en les èpoques de premenopàusia o menopàusia, ens pot haver-hi una variació... ens afecta més que el tema de la llàgrima que es desajusti.
Val.
Vale? En els embarassos, quan hi ha canvis hormonals o de tiroides, és més fàcil que pugui haver-hi aquesta variació i que aquesta capa d'aigua que hi ha en la llàgrima disminueixi i ens varia i ens afecti. Llavors, per això no sempre és igual.
Val, s'entén.
I a mi normalment acostuma a passar que hi hagin temporades. Temporades de més estrès també pot ser més fàcil que es desequilibri aquesta llàgrima, igual que es desequilibren altres coses. Saps que a vegades hi ha gent que diu, ostres, en temporades que estic molt estressat em cau el cabell. Doncs per què? Doncs perquè...
Perquè... aquest altibaix emocional torna físic, és evident.
La llàgrima, en qualsevol d'aquestes temporades, en qualsevol moment que ens passi qualsevol cosa d'aquestes que hem estat parlant, també es pot estar alterada.
D'acord.
Vale?
Val.
Llavors, i el temps, el medi ambient cada cop ens ajuda més en contra. Vale?
De contaminació i aquestes coses.
Sí. Llavors, hi ha qui fabrica la llàgrima, l'aparell llagrimal, i ell va fabricant a demanda, diguem-ne, ell va fent. No té un regulador que diu... fes tanta llàgrima que no sé què, que no sé quantos. Ell va fent, vale? Que tenim moments d'estrès o el que sigui i fabrica menys quantitat d'aigua dins d'aquesta composició, vale? El que passarà és que s'evaporarà més ràpid i com que s'evaporarà més ràpid s'assecarà més l'estat de la còrnia. Però fins que no està molt sec, vale? No envia l'avís al sistema nerviós, al cervell, per dir ei, que està sec, que em falta llàgrima. Quan avisa a l'aparell llagrimal, llavors aquest aparell llagrimal diu ostres, falta llàgrima, i comença a fabricar per hidratar. Però com que no té un regulador, vale, en fabrica fins que hi ha molta llàgrima, ja. Llavors és quan comença a caure'ns la llàgrima.
Sí.
Llavors arriba el missatge al cervell, diu, xatos, que ara està inundat de llàgrima, pareu de fer. Llavors l'aparell llagrimal passa a fabricar llàgrima de forma normal. Per això a vegades ens ploren, a vegades no ens ploren, a vegades notem que està sec, a vegades notem que hi ha un excés de llàgrima perquè no està ben regulat.
Val.
No té un interruptor de... Bueno, té l'interruptor de fabrico molta perquè m'envien l'ordre de que està sec, paro de fabricar molta perquè rebo l'ordre de que ja tinc ja molta llàgrima. Val? Llavors, per això ens passen aquestes coses. Llavors, diem que tenim l'ull sec per aquesta qüestió. Perquè no està regulat de forma... no està hidratada la còrnia de forma habitual, normal, i es va secant. Fabriquem més llàgrima, en fabriquem de més, parem, i és com el peix que es mossega la cua. Vale? Llavors, què passa? Que la llàgrima als ulls la repartim amb el parpadeig. Si nosaltres estem amb les tablets, o estem mirant la tele, o estem conduint, o estem fent qualsevol activitat que suposi una atenció visual més prolongada, parpadegem molt menys que en condicions normals. Si parpadegem molt menys i tenim una capa d'aigua fineta, l'aigua aquesta s'evaporarà més ràpid.
Val.
I llavors és més fàcil que tinguem molèsties als ulls per sequedat.
D'acord. Bé, bé.
Sí?
Sí.
Una miqueta seria aquesta la idea, molt gens tècnica.
No, però és com entenem les coses, eh? Clar, entenem que darrere això hi ha tota una composició científica del qual no ens interessa perquè tampoc l'entendrem, així que ens ho expliques de forma planera, doncs ho entenem molt. I perdona, hi ha una curiositat personal, eh? I per què quan estem tristos plorem, doncs? És a dir, si el llagrimal té una funció purament física per tenir els ulls hidratats, per què quan estem tristos plorem?
A veure, Pere, aquesta pregunta no la tenia preparada.
Això els òptics no ho estudieu a la carrera.
No, no, no... Bueno, potser sí, però no me'n recordo. Jo aquí t'ho posaria perquè a vegades també, quan riem molt, també plorem.
Sí.
Cauen llàgrimes, vale? Jo crec que, bueno, aquí, evidentment, amb la tristesa i la relació de plorar, suposo que hi ha d'haver-hi un tema emocional. Deu despertar algun estímul que fa que activi la glàndula llagrimal, pròpiament. Però ja va... Ha d'anar... O sigui, una cosa és a nivell funcional, que és la glàndula llagrimal està funcionant perquè l'ull estigui hidratat i la còrnia, la superfície de la còrnia estigui hidratada i estigui perfectament llisa com el terreny, vale? I si no, el sistema visual no està funcionant, no està veient de la millor manera, per tant, hi ha un funcionament de glàndula llagrimal i d'hidratació de l'ull que ha de funcionar així. Wow. I és com el cor batega perquè nosaltres vivim, doncs la glàndula llagrimal té aquesta funció perquè tingui el sistema òptic, estigui en les millors condicions perquè la visió la tinguem bé i la superfície de la còrnia estigui hidratada perquè sigui totalment transparent.
Vale?
Llavors, possiblement tingui associat alguna altra funció que ha d'estar lligat directament en la part emocional, que fa que s'engegui la llàgrima. No sé, se m'acut pensar que la llàgrima, a part d'hidratar el que és la superfície de l'ull, també fa un efecte de neteja, perquè quan hi ha aquest excés de llàgrima, el que fa és, si hi ha... O si t'entra... Mira, si t'entra una brossa a l'ull... també hi ha la resposta de fer més llàgrima per fer-la fora. Uh-huh. Llavors se m'acut, no ho sé, això ja és sobre la marxa de la pregunta que m'has fet en aquest moment sense haver-m'ho mirat.
Però era una bona pregunta, eh?
És una molt bona pregunta. Era una bona pregunta. Que me n'estic en sortint prou bé. Estic pensant que no sigui una resposta de treure aquests sentiments de tristesa fora. Com el que estàvem parlant de que si tenta una brossa o algo extern a l'ull que no volem, s'engega el mecanisme de fer més llàgrima per treure'l fora. I amb el sentiment de tristesa, no sé si a lo millor hi ha alguna cosa associat.
Potser sí.
És dir, treure...
És alliberar tensió, no?
Alliberar tensió, aquest sentiment de tristesa, treure'l fora d'alguna manera.
Sí.
Ostres, no sé si pot ser així. I ara, dir-te que quan t'he dit allò de que quan riem, plorem, uh-huh, he pensat que no és... no està tan relacionat amb la funció de la llàgrima de que fabrica més llàgrima per plorar, sinó que és més que quan riem, doncs, potser fem carcajada, tota la mandíbula se'n va molt, bueno, i tot això, i el que fem és obstruir,
sí,
obstruir el canal, el conducte llagrimal. Uh-huh. Que llavors per això, igual el tapem i llavors per això ens salten les llàgrimes, perquè és veritat, rient plorem, però
són d'una altra manera. Bé. I després també existeix aquest tipus de problema, les llàgrimes artificials, que no sé si està ben dit o no. Que s'anomena llàgrima artificial,
sí,
a les gotes, el sèrum,
sí,
no?
Sí, és... llàgrimes artificials.
Veus?
Jo li dic així, no sé... Sí. Llavors, com utilitzem les llàgrimes artificials? Doncs, quan és una sequetat ja més severa, que és el que hem dit, doncs la terra ja està seca o ja està... Si està agrietada, vale? Que és que la còrnia ja comença a patir i doncs ja no té una superfície esfèrica transparent, aquí sí o sí t'has de posar llàgrimes sempre. Uh-huh. Vale? Les recomanacions normalment és ser molt constant i si pots aplicar-te-la 3 cops al dia, sempre hi ha cada dia i tot això, sempre mantindrem més l'equilibri. A mi m'agrada recomanar que en casos severs o no tan severs, posar-la sempre abans d'anar a dormir. Perquè nosaltres posem la llàgrima abans d'anar a dormir, baixem la parpella, sempre en la zona del centre de la parpella o cap a l'esquerra, cap a la banda de l'orella,
sí,
mai cap al punt del nas perquè hi ha el conducte llagrimal i tal com ho posem, se'ns en va pel conducte llagrimal, mm-hmm, i si està bé ens sortirà pel nas, mm-hmm, vale? Llavors posar la llàgrima a la zona mitja de l'ull o a la zona de més cap a l'orella, posar una llàgrima o dues com a molt i llavors parpadejar i tancar els ulls, tanquem els ulls i les parpelles i ens anem a dormir i d'aquesta manera
hidratem.
Si la posem al matí està bé, però nosaltres la posem al matí, s'hidrata bé l'ull, però si seguidament estem amb la parpella oberta, l'aire fa que pues, continuï evaporant-se. S'evaporarà menys perquè hi ha la hidratació, però els factors ambientals ajudaran a que l'efecte d'aquesta llàgrima duri menys temps, però uh-huh, també està bé. Però a mi m'agrada una recomanació que és això. Quan, o aquestes temporades, o quan tenim al·lèrgies, que normalment les al·lèrgies també poden fer que els ulls s'assequin. Vale?
Molt bé.
I llavors el que notem moltes vegades és el que tu deies, aquesta picor,
sí,
com agulles que es claven...
Sí, com si diguessis sorra, no? Sí.
Exacte. O com, i els ulls a vegades hi ha més venetes vermelles de lo habitual, notem que hem de parpadejar com més seguit i més seguit.
Val.
I això, i llavors, i en algunes ocasions, perdona que t'hagi tallat, en algunes ocasions fins i tot el tenir l'ull sec i no està hidratat fa que la visió no sigui tan bona ni tan perfecta.
Així doncs, si notem algun d'aquests símptomes, aquestes possibles sequedat d'ulls, important anar a l'opticomotometrista per fer la consulta o anar cap a l'oftalmòleg si fos necessari.
Exacte.
Importantíssim.
Sí.
No deixar-ho passar, vaja.
I llavors hi ha diferents tipus de llàgrimes, hi ha moltes, vale? I tant els òptics en venem, a les òptiques, com a les farmàcies.
Molt bé.
Vale? I un, tinc dos minuts?
Dos minuts només.
Vale. Amb usuaris de lentilles, que la lentilla ha d'estar constantment hidratada i s'hidrata amb la llàgrima de l'ull, quan està a l'ull, clar, si tenim una capa de nata fineta, normalment la llàgrima se l'emportarà aquesta lentilla. Llavors és possible que notem més sequedat. Per això hi ha molt més usuaris de lentilles que s'han de posar llàgrima artificial que no persones que,
sí,
que tinguin sequedat.
Val, que això sí que n'havíem parlat, quan hem parlat de lentilles, justament la recomanació era aquesta, hidratar més l'ull.
Sí, i llavors... si anem a alta muntanya o a llocs més, que hi ha més sequetat, també d'alguna manera, si tenim la llàgrima fràgil, el recomanable és emportar-te llàgrima artificial perquè en aquestes situacions més adverses o diferents de les habituals, doncs ja vagis previngut i hidratis l'ull perquè perquè no es perjudiqui més i tinguis molèsties.
Val, fantàstic. Molt bé. Queda dit i explicat. Que
molt
vagi
bé.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu,
per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Parlem d'universitats en aquesta etapa crucial i en aquests temps en què hi ha jornades de portes obertes, com dèiem, aproximadament fins al maig a la majoria d'universitats de Catalunya. I per això ens acompanya Juanjo Rofes. Ell és el responsable d'orientació universitària de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Juanjo, què és el que més inquieta, segons la teva experiència, tu que et dediques a fer xerrades informatives, entre d'altres, i a informar a alumnat sobre aquest procés tan important? Què és el que més els inquieta a ells i a les famílies de tot aquest procés?
Una vegada superat el que és el TDR, als xiquets de batxillerat el que les amoïna és, primer, trobar un grau que els agradi i Segona cosa és la selectivitat i la preinscripció, cosa que als pares de les famílies és un mal de cap, això és de la selectivitat, la nota de tall, la preinscripció, com l'hem de fer, quan sortirà, tot això és una càrrega de tensió, dramatisme, que intentarem amb aquesta xerrada alleugerar-la una mica, no? Però és un moment crucial i té una càrrega dramàtica important.
Quan les famílies i els alumnes estan inquiets en aquest sentit de la nota de tall, de si podré cursar aquests estudis, en el cas que ho tinguin molt clar, quins consells, què és el que els hi dieu quan percebeu que hi ha aquesta angoixa per si podran o no cursar, obtenir aquesta plaça del grau que desitgen fer?
Mira, primer, que estiguin segurs de que volen estudiar aquell grau. És a dir, que mirin realment pla d'estudis, guies docents, que la idea que tenen del grau és la idea, la realitat del grau. I en segon lloc és prendre's el batxillerat, el que queda, com un sprint final per treure la millor nota possible. En la universitat res és gairebé impossible, m'atreveria a dir que impossible, no? Perquè d'una manera o altra, a vegades, a no ser que hi hagin coses terribles com medicina, que a vegades... Però jo conec gent de medi, que és ja metge, i s'ha presentat 3 o 4 vegades per millorar nota selectivitat. Vull dir, és que al final qui la persegueix, al final l'aconsegueix. I això és una cosa que cal que ho sàpiguen les famílies, els estudiants. No està escrit que als 18 anys ja tinguis que estar fent primera carrera. Escolta, igual t'acosta una miqueta més. Bueno, doncs t'acosta una miqueta més. Però al final has de perseguir, allò típic de perseguir, empaitar els teus somnis, doncs en aquest cas jo conec molts estudiants de medicina, metges, que han empaitat el seu somni i ho han aconseguit. No a la segona ni a la tercera, a la quarta.
Aquests serien els casos d'alumnes que tenen molt clar quin és el repte a perseguir, però hi ha molts alumnes que estan fent primer o segon de batxillerat i encara no tenen clar quins estudis són els que encaixen millor amb les seves preferències. Què passa en aquests casos? Hi ha alguna metodologia per afinar una mica quin ha de ser l'itinerari que han de seguir?
Jo crec que metodologia és primer escoltar-se i parar-se a pensar, i no parar-se a pensar un minut, cinc minuts, mitja hora, sinó reflexionar en aquesta vida, aquest estil de vida tan accelerat, i ells a batxillerat van una mica accelerats amb tot això, val la pena parar, primer veure què és el que t'agrada, en què ets bo, i dedicar-hi temps, almenys a mirar les planes webs d'universitats on ofereixen els graus, veure allò que realment te pot interessar, o almenys descartar allò que no t'agrada, i aprofitar les oportunitats que t'ofereixen a l'espai de l'estudiant de Valls, al Saló de Lançament, les jornades de portes obertes, per parlar amb els estudiants que estan estudiant allò que hipotèticament te podria agradar, i valorar, dir, ostres, és això el que me va bé? Vinga, igual sí, no?
Ara parlarem d'aquestes fonts, com són el Saló de l'Ensenyament, les portes obertes, però abans, quines són les pautes que recomaneu seguir? No és el mateix una alumna que està encara en un cicle que no l'ha d'acabar aquest any, o de primer de batxillerat, que els que ja estan a segon, que aquests sí que en poques setmanes, mesos, ja han de fer una tria, no? Els altres tenen una mica més de marge. Però en qualsevol cas, Quin és el procés que recomaneu seguir? Primer, aquesta informació?
Sí, però jo crec que el primer és un treball personal de dir, ostres, on vaig? Què és el que m'agrada? Què és el que no m'agrada? En què sóc bo? On me veig dintre de 5, 10 anys? ¿Vale? I a partir d'aquí, anar treballant poquet a poquet, no d'una manera accelerada, una mica sense desesperada, sinó anar treballant a primer, anar treballant, perquè amb la gran oferta de graus que hi ha, que pots quedar-te marejat, anar explorant i anar preguntant. No preguntant o no basant-te en informació que surt en sèries, que a vegades te desesperes de gent que per sèries decideix estudiar X. No. I anar preguntant, i encara que estiguis a primer de batxillerat, les jornades de portes obertes o aquestes fires te poden ajudar molt, perquè hi ha la impressió aquesta de que tot això és només per als estudiants de segon de batxillerat. No, també per als de primer, perquè és a primer que ja comences a plantejar el teu futur. Llavors, ja primer tindries... I preguntar a professors, de dir, ostres, he vist això, què et sembla? Vull dir, la tasca dels tutors també caldria destacar-la, no? Preguntar, 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 i ja et dic, i a la nostra universitat, vindre a les jornades de portes obertes i, en lloc de que li parli un orientador, parlar un professor que està impartint enginyeria mecànica, geografia, dret, ostres, te pot obrir molt els ulls, no?
Com funcionen les jornades de portes obertes? Dèiem en començar que moltes de les universitats, i si no m'equivoco, la Rovira i Virgili també n'ofereix fins al mes de maig.
Sí.
Què han de fer els alumnes? Consultar el calendari?
Perdona. Sí, el que hem de fer és, sobretot, anar a la plana web de la universitat, a Google poses jornades a portes obertes, URB te sortirà, buscar aquell grau que t'interessa, veure on s'imparteix, fa dret, Facultat de Ciències Jurídiques, i inscriure't. I anar-hi, i per què val la pena? Mira, val la pena, primera, perquè te parla un professor que serà el teu professor el curs vinent. I t'està parlant de dret, no t'està parlant de, jo què sé, d'administració i direcció d'empreses, de química, no, t'està parlant exclusivament de dret. Tot el que faràs de dret. I, algo molt important, podràs parlar amb estudiants que estan fent dret. I la part aquesta emotiva o motivacional i tal, els estudiants que estan fent dret te la poden transmetre, i aquesta comunicació entre iguals probablement li serveixi més al futur estudiant que no potser la comunicació institucional que pot fer el professor. I això jo crec que és important i que cal posar de relleu, de poder anar a les jornades a portes obertes. Trepitjar les instal·lacions està molt bé, però sobretot parlar amb estudiants que estan fent el que hipotèticament tu voldràs fer o vols fer.
Conèixer els campus, tenint en compte que estem parlant de joves que de vegades també es deixen portar per sensacions, bé, tota la gent, joves o no joves, eh? Perquè, clar, amb una oferta molt similar d'estudis que pugui haver en diferents universitats, per què escollir-ne una o una altra, a banda de criteris com la proximitat al domicili i d'altres, però de vegades aquell campus doncs, sí que pot ser més o menys atractiu.
Mira, a veure, els campus són més o menys atractius perquè els nostres, per exemple, són recents, són relativament moderns, no? Som una universitat jove. Però el que tu estaves parlant de per què escollir una universitat o l'altra, jo el que destacaria és que la universitat t'ofereixi un tractament el més singular possible perquè tu puguis fer la teva carrera, no la carrera o el grau que diu la universitat. I en aquest sentit, una universitat mitjana petita com la nostra, el que volca és l'atenció a l'estudiant. Allò de, que he dit, sents parlar moltes vegades, diuen, a la universitat ets un número. A la nostra universitat t'has d'esforçar moltíssim, però molt, perquè no et coneguin. I el conèixer, el tutor, el professor, què facilita? Que puguis aprofitar i puguis conèixer totes aquelles oportunitats que facilitin fer la teva carrera. No només les assignatures que has de fer, sinó aquelles conferències, aquelles pràctiques addicionals, totes aquelles coses que faran que tu descobreixis que aquell grau, vas entrar al grau perquè t'agradava una cosa, ostres, ja has descobert que no t'agrada només aquella cosa, sinó que hi ha 4 o 5 més punts atractius que dius, ara no sé ben bé, quan acabi la carrera, a què dedicar-me, perquè he descobert altres coses.
Després parlarem de l'oferta de graus que té la Universitat Rovira i Virgili, i ara parlem encara d'alguna altra font d'informació, com poden ser els salons d'ensenyament. En coneixem un de principal que es fa a Barcelona, que és el més gran, però no és l'únic.
Bueno, està la setmana vinent, el dijous, el dimecres i el dijous participem en l'Espai de l'Estudiant de Valls, que és un referent, jo ja no diria que és un referent local, sinó que ja és un referent, el segon referent de tot el que són les fires universitàries a Catalunya, i val la pena anar-hi perquè te trobes molt a prop totes les universitats catalanes i podràs valorar què ofereixen i com ho ofereixen. Saps el que dèiem? És el mateix estudiar dret a una universitat o a l'altra? Bueno, estudiaràs dret, evidentment, i podràs ser advocat, però què t'ofereixen de més? Quines són d'aquelles trets distintius que val la pena estudiar dret en una universitat o en una altra? I, en el nostre cas, poder parlar amb estudiants que estan fent aquell grau.
Vosaltres ja heu començat a anar pels instituts aquest curs, ho feu cada any, no? Aquestes xerrades que feu al batxillerat principalment, oi? Què és el que percebeu de l'alumnat? Quines són les seves inquietuds? Quines són les preguntes que més us traslladen?
Mira, nosaltres comencem les xerrades al novembre i ara, a la primera segona setmana d'abril, ja ho haurem acabat. Farem una 180. I què detectem? Primera, el que et deia, quan han acabat ja la presentació del TRR és quan ells ja comencen a preocupar-se realment dels estudis, de què és el que faré, no? I en aquest cas, el que ara veiem és que molts dels nostres, dels estudiants de qualsevol institut, gairebé la meitat ja tenen bastant definit què és el que volen estudiar. Hi ha una altra meitat que estan angoixats, no? I nosaltres què els diem? Ostres, no t'angoixis. Vull dir, el problema potser és decidir què és el que vols estudiar a l'últim minut abans que acabar la preinscripció. Tens temps, però has de posar-te les piles, no? De dir, no ho has de deixar per demà i quan arribi el demà tornar-ho a deixar, sinó anar treballant en aquestes pautes. I la veritat que ara per ara a mi me sorprèn que cada vegada sembla ser que els estudiants ho tenen bastant clar què és el que volen estudiar. Vale? Ja veurem després, no? Però jo sempre quan vaig a una xerrada, el primer que pregunto és quants sabeu què és el que voleu estudiar? I aproximadament ara la meitat ja ho sap. Quan vaig començar el novembre, un 2% ho sabia, i ara no, ara han madurat. Saps què passa? Que molts ja han anat a les jornades de portes obertes del febrer, i això és, ja els dona una certa seguretat, i això és important.
Clar, l'oferta es va ampliant. No és la mateixa oferta la d'ara que la de fa 20 o 30 anys. I quanta més oferta, sí que facilita molt la tria, perquè és més específic, però també pot fer tenir més dubtes entre els alumnes.
Jo te diria que a vegades el que fa és dificultar, perquè tens tant, és quan vas a una pasteleria, pastisseria, i veus tanta cosa, dius, bueno, i ara, que m'agrada tot, què faig, no? Llavors, jo crec que el problema actual és que hi ha tant que un estudiant es pot plantejar, m'agrada el món de l'empresa, però què estudio? Màrqueting? Administració i direcció d'empreses? Finances i comptabilitat? Economia? Clar, és això, és aquest. I nosaltres el que els diem és, mira pla d'estudis, mira les assignatures i, escolta'm, ves en allò que creus que te farà més el pes, amb la seguretat o certa seguretat de que res és definitiu. Sempre hi ha la possibilitat de canviar. Sí. Inclús si estudies ADE i fent ADE fas algunes assignatures de màrqueting i dius, ostres, màrqueting és el que m'agradava, no et preocupis. Després hi ha un màster. El màster ja faràs màrqueting. Vull dir, el món universitari no és tan rígid com pensem, evidentment. Si vols ser metge, has de fer medicina. Però per altres coses que no estan reglades, sempre hi ha un marge de maniobra que l'estudiant, apujant-se, recolzant-se amb el tutor i tal i qual, se pot plantejar dir, ostres, vaig començar per aquí, però puc acabar per l'altre lloc fent aquestes assignatures o fent aquest màster, etc. I això és important, eh?
Juanjo, parlem de l'oferta, ja sé que és molt àmplia, però sí. Parlem de l'oferta de la Universitat Rovira i Virgili, a grans trets, que ofereix aquesta universitat?
Mira, és que oferim graus menys d'artístic de tot. Humanitats, ciències socials, científics, ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura. I la novetat, hem canviat per l'any vinent, per al curs vinent, deixem d'impartir arquitectura i impartim estudis en arquitectura. Però l'oferta és important, eh? És gairebé... són 80... No, 58 graus. 58 graus. És un mapa d'estudis suficient perquè un estudiant pugui trobar allò que realment li pugui interessar i fer el pes a dir, ostres, i no hem parlat de màsters perquè parlar de màsters ja és una altra cosa, però amb els màsters després l'estudiant pot acabar d'afinar allò que realment interessa o de la seva carrera o del seu àmbit, que això és el que et deia, que el món universitari, al no ser tan rígid com ens pensem, tu pots fer dret i pots acabar sent diplomàtic. Dius, jo si faig dret he de ser del món... Bueno, no, fas dret i amb un màster pots acabar sent diplomàtic. Nosaltres tenim ex-estudiants que estan en el cos diplomàtic espanyol i van estudiar dret. Aquestes coses, moltes vegades, costa de dir-los als estudiants perquè es pensen que les coses són molt rígides i que si tu fas un grau acabaràs només fent X i no. Vale?
Pel que fa als edificis, als campus, n'hi ha per tota la demarcació. Aquí al mateix al Vendrell, a Coma-ruga, tenim la seu del Baix Penedès, en què es poden cursar els estudis d'infermeria i d'educació. No sé si hi ha previsió, que ja ho sé que com a orientador no et correspon, d'ampliar aquesta oferta.
Jo ho desconec. Sé que hi ha alguna cosa. Sé que hi ha alguna cosa he sentit, però no podria posar la mà al foc, me cremaria, perquè no sé exactament com acabarà. Perquè realment una de les estratègies de la universitat és anar potenciant aquestos al nord de la província i posar-hi més pes. Però ara actualment no te sabria dir què és el que s'està mirant.
La procedència dels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili, m'imagino que majoritàriament és de les comarques de Tarragona. El que passa que nosaltres, al Baix Penedès, sí que ens trobem en una cruïlla de camins, ens trobem, diuen que som una mica la ròtula del país, i potser costa una mica, doncs, de cantar aquesta balança cap a on van els estudiants del Baix Penedès, cap a Tarragona o cap a Barcelona.
Mira, dues coses. La primera, tot i que sembli una mica estrany, cada vegada tenim més estudiants d'arreu de Catalunya i d'arreu de la resta d'Espanya. Vale? I me diràs, bueno, medicina, perquè les notes de tall són tan altes que l'estudiant de medicina va tan desesperat, que tal? Sí, evidentment, medicina. Però hi ha ensenyaments com, per exemple, no sé, dret o fisioteràpia o tal, que venen estudiants d'altres indrets, de Barcelona o de, jo què sé, o d'Aragó, a estudiar amb nosaltres.
Què
o de
fa?
Mallorca.
Què ho fa?
Què ho fa? Doncs mira, el boca a boca. Tot comença amb la desesperació dels estudiants de medicina, de salut. Estudien medicina, parlen en el seu poble, en les seues famílies, de que la docència a la Universitat Rovira i Virgili és de molta qualitat, i això es fa que quan alguna persona del seu entorn pensi, ostres, vull estudiar fisioteràpia, vull estudiar dret, vull estudiar educació o vull estudiar alguna cosa, diu, ostres, aquí et m'ha de dir que... I venen. I en aquest cas que tu comentaves, i la segona cosa era lo dels
la casuística del Baix Penedès.
Del Baix Penedès, pues, ara, fa 10 anys, era relativament un camp en el qual la universitat li costava atreure els estudiants perquè miraven més cap a Barcelona, però ara, últimament, tenim molts estudiants que miren cap aquí, del Baix i de l'Alt Penedès. Per què? Pues jo suposo que és el boca a boca aquest de diguéssim, de la tasca docent d'aprenentatge singularitzada. També, evidentment, fa les notes de tall, i que són a la nostra universitat més baixes, però jo crec que el boca a boca de la qualitat docent, del tracte personalitzat, de que, el que t'he dit abans, de que no són un número, fa que digui, ostres, Barcelona està molt bé, però jo vull estar en una universitat més humana.
Hi ha modes per la teva experiència?
Modes?
Modes de que en alguna etapa, doncs, és que ara la universitat, que tothom li agrada i posats a triar i jo vaig cap aquí, i ara, doncs, les preferències van cap a aquesta altra banda.
Bueno, sí, hi ha modes, hi ha modes. Durant uns anys hi havia la moda d'estudiar criminologia. El CSI...
Les sèries que comentaves.
Sí, les sèries. És que era tot un dia a criminologia. I ara, per exemple, la gent vol estudiar biomedicina. No? Què passa? Medicina és una nota de tall molt alta. Quina alternativa busquen? Biomedicina.
Que també és alta.
I també és alta. El que passa és que comparada amb medicina, pues igual ja no és tant. Vull dir, i funciona per aquestes modes. I ara... quan sembla que hem sortit de la crisi de la Totxana i tal i qual, arquitectura és una altra carrera que s'està posant una mica de moda, en el sentit de que cada vegada hi ha més estudiants que volen ser arquitectes, cosa que fa 5 anys era difícil trobar algú que volgués estudiar arquitectura. I ara no.
I pel que fa a les universitats, és a dir, a l'hora d'escollir-ne una enfront d'una altra, anar guanyant prestigi, això que comentaves, no? El boca a orella, que se'n parli. Això també us ha fet créixer en els darrers anys?
Mira, veràs, en els rànquings la nostra universitat està molt ben situada. Som una universitat petita, estem ubicats a ciutats molt petites, no som ni de bon tros ni la meitat de Barcelona, ni som València ni res, però amb els rànquings estem molt ben situats. Per això, a vegades, algun estudiant li pot interessar més o menys, però per rematar la feina. Que al boca a boca, allò de dir, ostres, des del primer curs faré pràctiques. Això és, dit a la universitat, és una cosa que xoca molt, perquè penses que a la universitat estudiaràs, prendràs notes i tal i qual. I que te diguin que faràs pràctiques des del primer curs i que realment les facis, dius, ostres, pues, igual, me convé més, no? Perquè si jo començo a fer pràctiques des del primer curs, puc confirmar i puc tindre clar que no m'he equivocat. I no esperar a l'últim curs que faré pràctiques i m'adono de dir, ostres, això no m'agrada gens. Llavors, aquest fet d'un tracte personalitzat i molta pràctica ens està fent que siguem una de les universitats que està creixent més en tot l'àmbit català.
Doncs moltes gràcies, Juanjo Rofes, responsable d'orientació universitària de la Universitat Rovira i Virgili, per tot el que ens has aportat aquesta tarda al Connecta 14. Fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies, Sílvia.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Finalitza el desallotjament de la masia de Calendal de Badalona. Sergi Gil, com ha anat tot plegat? Bon dia.
Bon dia. Com bé deies, ja s'ha efectuat el desnonament de la masia de Calendal al barri de Bufalà. 6 agents de policia han entrat a l'edifici amb equip antidisturbis i han trobat a 4 persones que han identificat i que més tard han estat ateses pels serveis socials que també estaven davant de la masia. Ara ja han començat les feines per tapiar el lloc i per assegurar-se que no es torni a ocupar. Per altra banda, el regidor Daniel Aguilera ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de recuperar els béns patrimonials de la ciutat, com ho és aquesta masia del segle XV, que va passar a mans de l'Ajuntament l'any 2008.
Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
Gràcies.
I circulació complicada aquest matí a les carreteres catalanes. Un accident a l'AP7 ha obligat a tallar completament la carretera Vilafranca del Penedès aquest matí. A hores d'ara ja s'ha reobert, però s'acumulen encara cues. A més, també un altre accident, en aquest cas entre Gelida i Martorell, provoca retencions de fins a 8 quilòmetres de cua. També hi ha afectacions a hores d'ara a la Ronda Litoral, on en aquest cas un vehicle ha avariat a Montjuïc, ha tallat també un carril en sentit Llobregat i ha causat aturades de fins a 10 quilòmetres. Pel que fa a la xarxa ferroviària, nova jornada també complicada per als usuaris de Rodalies, i és que es registren retards a les línies R1 i RG1 per una incidència entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes, també a l'R4 i l'R8 per una incidència a Castellbisbal i també per últim a l'R2 Sud, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 en aquest cas per una incidència entre Garraf i Sitges. Tot plegat després que Junts, la CUP i Aliança Catalana hagin exigit la dimissió directa de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, precisament per la situació de Rodalies d'aquests darrers dies. I molt pendents avui també del president de la Generalitat, Salvador Illa, que exposa avui a Madrid el Pla Catalunya Lidera, que preveu una inversió de 18.500 milions d'euros en 5 anys per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. L'objectiu és superar Madrid i fer del territori el millor lloc per invertir, treballar i viure. El pla inclou inversions en infraestructures, innovació, bon govern i també igualtat d'oportunitats. També destaca la importància d'un nou model de finançament actualment en negociació amb el govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup que hauria defraudat 2 milions d'euros a l'Estat mitjançant la compra de vehicles de luxe a l'estranger, principalment a Alemanya. La divisió d'investigació ha detingut a Mataró dos membres del grup acusats per falsificació documental, usurpació d'identitat, delicte contra la hisenda pública i també blanqueig de capitals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Com esteu? Què tal? Gràcies per seguir amb nosaltres, gràcies per incorporar-vos, si és el cas. Avui dijous 20 de març, edició número 3744. Gairebé 4 minuts que passem de les 11 i això ja ens endinsem cap a la tercera i última part del programa. Avui una mica diferent perquè habitualment els dijous tenim cinema, però avui fora pronòstics. Finalment, l'Abel no ens pot acompanyar, disculpem la seva participació i anem a altres qüestions, altres coses. Aprofitarem, per exemple, per anar cap a una secció habitual un cop al mes amb la Maria Fernández, secció digital. Bé, tot allò que s'hi cou a les xarxes, en certa manera. I també en aquesta tercera i última part d'avui recollirem uns consells importants sobre seguretat a través de la policia local del Vendrell. Doncs vinga, seguim endavant. Bé, no oblidem, i després encara ens quedarà una bona estona per la participació per les trucades, que això no falta. A més, amb moltes peticions musicals que encara arrosseguem d'ahir dimecres. Doncs va, ara sí. Seguim i continuem. Tercera i última hora. Som-hi.
La Calaixera, un programa única de tot. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Mm. Nova secció digital. Bé, digital, el que s'hi cou de manera digital i el que s'hi cou a les xarxes. Maria Fernández.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, aquí estem.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Avui, d'aquests dies... És que, clar, jo ja et conec, Maria. I ja sé que són temes que a tu t'agraden, que per això els portes, sí, cosa que és lògic, i et convido que sigui així. Jo t'imagino fent el seguiment del cas que avui ens portes.
Home,
sí o no?
Home, cada dia fent el refresh, a veure què ha passat. Sí, sí, ha sigut molt fort, eh?
A més, tot parteix d'un programa de ràdio, de Catalunya Ràdio, que ara en parlarem, ara ho emmarcarem. És per una mica per col·locar l'audiència. Tot parteix d'un programa de ràdio, però realment tot ha fet xup-xup, ha sigut a les xarxes.
Sí, no? Sí, sí. Bueno, patim a parlar això aquí, perquè al final les xarxes donen un altaveu que pot destrossar-te o pot coronar, no?
Ja, sí.
Doncs d'això venim a parlar.
I fa por, perdona, fa por això, eh?
Fa molta por.
És a dir, que la xarxa estigui en aquest punt, que et puguin encimar, per entendre'ns, sí, però que, en contrari, et pugui ensorrar a la mínima, a la ruïna, és absoluta.
D'anul·lar un programa estem parlant.
Correcte. Però de què estem parlant, ara, si desvetllem-ho? De què estem parlant?
De Marc Ter Stegen.
Oi!
I del que no sortir d'aquí. De Catalunya Ràdio, que és un programa, bueno, per contextualitzar, no? Uh-huh. És un programa de Catalunya Ràdio, que, bueno, és un programa de premsa del cor, que es dediquen, doncs, això, a parlar de les últimes novetats de les xarxes, de qui està amb qui, una mica del salseo i el safareig, no?, de Catalunya, a nivell d'Espanya i també a nivell internacional, eh?
Sí, 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 sí. Oye, és xulo, aquest programa. Jo l'he seguit, no em coincideix per horari laboral, però un cop l'he vist, l'he sentit en podcast, i és divertit.
Sí, és molt entretingut.
És aquest punt que li faltava a Catalunya Ràdio.
Jo estic molt d'acord amb aquest programa. Uh-huh. Sí, sí, sí. De fet, arran d'aquesta polèmica han sortit un munt de veus de gent que viu fora de Catalunya de, ostres, és que jo em fico, que no surti d'aquí perquè em fa estar connectada amb Catalunya.
Clar, 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 clar. Sí, sí, és un... No, no, és aquesta nova programació de Catalunya Ràdio, entre d'altres, però que els ha costat agafar-la, aquesta programació.
Sí, sí, sí.
Per sort, mica en mica s'hi van afegint. Però, clar, a la primera de canvi, per això tenen problemes,
exacte,
eh? Però això, què ha passat? Què passa en aquest programa? Què passa amb Ter Stegen?
Exacte. La qüestió és que jo estic molt d'acord amb aquest programa i potser no és gaire objectiva, no?, la meva visió, però al final jo entenc el periodisme i entenc com les graelles de programació de tot arreu que haurien de ser com un reflex de la societat que hi ha, que li interessa, no?, i al final és el poquet públic, no?, és qui et dona de menjar. O sigui, les xarxes van molt relacionades perquè et fan estar a prop de les persones que no ho estan, com a nivell d'èlit, no?
Sí.
I aquest programa es dedica, doncs, a això, doncs, a donar informació o contrastada, o segurament no contrastada, que ells mateixos ho diuen, que no tenen aquest caràcter periodístic de contrastar, perquè no trucaran al Marc Ter Stegen per firmar segons què, però que ja tenen certes persones de l'àmbit que els hi poden dir o no els hi poden dir coses.
Clar. Però, a més, fet d'una manera intel·ligent.
Sí,
si es pot dir així, eh?
Sí,
ben
sí,
fet.
Sí.
Estem parlant d'entreteniment.
Això parteixi
la base.
Partim
d'aquí. És entreteniment i són informacions que, siguin quines siguin, no han d'anar més enllà.
Exacte.
No cal que vagin més enllà.
Aquest és, penso que és el problema, no? Doncs el que va passar és que Marc Ter Stegen va anunciar fa uns 15 dies aproximadament, no?, que se separava de la seva dona. I, de fet, el que no surti d'aquí ja ho va, com mig intuir, fa un any o així, no?, va dir, aquestes dues estan malament, que estem parlant d'aquest tipus de programa, no?, d'aquesta programació.
Sí, sí, sí.
Que és el que deia, vull dir, jo això puc parlar amb les meves col·legues, no? Vull dir, al final és la realitat, també és el teu públic. Aquest tema el va anar com molt més enllà, perquè Ter Stegen va, per la xarxa social X, va treure un comunicat amb noms i cognoms dels tres periodistes que formen part del que no surti d'aquí, dient que eren uns mals periodistes, que com és que Catalunya Ràdio, que és una plataforma pública, no?, una ràdio pública catalana pagada per tothom, podia tenir això i mantenir això. Bueno, tot mentides, no?, que segons el Ter Stegen, perquè ells van anunciar davant de tota l'audiència que s'havia produït a partir d'una infidelitat aquesta separació.
Vale, aquí parteix la polèmica.
Exacte.
Amb tots els respectes a Ter Stegen, crec que no té ni idea què és Catalunya Ràdio.
Jo també ho crec.
Ja t'ho dic ara.
Jo també ho crec. Bueno, aquí venia, no? O sigui, al final tot això s'ha gestat i s'ha creat una polèmica importantíssima a nivell de xarxes fins al punt en què, a part de que van demanar disculpes públicament als tres periodistes, no?, el Roger Carandé, la Marta i la Juliana Caret, van demanar disculpes davant de tothom, van anul·lar un programa i fins a última hora no se sabia si seguiria el que no sortia d'aquí o no. Ostres, o sigui,
per,
si això...
per tot això, eh?
Sí, sí, sí. Això, això va passar un dimarts, el dimecres no hi havia programa.
Uh-huh.
I, bueno, doncs, aquestes... Wow. Va arribar a aquest punt.
Sí, 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 sí. Ostres, clar,
i tot pot... això per un tuit, diguéssim,
clar,
clar, per,
sí,
per
sí, unes sí, xarxes. Sí, sí. Clar, aquí hem d'entendre que s'hi va ficar pel mig al Barça, con la Iglesia hemos topado.
Exacte. Sí, sí. O sigui, jo quan va sortir tot això, deia, ostres, no és una informació contrastadíssima a periodista, no? Com a periodista, i penses, vale, ok, és, és possible que s'hagin equivocat. O no, eh? No se sap res. Però és possible que s'hagin equivocat. Ara, què hagués passat si en comptes de el porter de fa 11 anys del Barça hagués sigut el porter de l'Espanyol? Saps? O sigui, jo em o del Girona, o de... Saps? Em feia aquesta reflexió. Que, o sigui, hi ha, segons quines persones, no?
O
institucions...
Són
intocables. I això és una realitat que penso que se sap.
Sí, 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 sí.
Tot arreu, no?
Clar. I una pregunta més. Uh-huh. Si això hagués sortit amb qualsevol altre mitjà d'àmbit nacional, que ja no hi és, no?, aquest El Sálvame, però hi ha, queda un programa d'aquestes característiques encara? És a dir, si sortís amb qualsevol d'aquests altres programes,
sí,
amb 50.000 convidats, 50.000 gent donant l'opinió, com passa habitualment, eh?
Sí, sí, que vull dir, a Telecinco a les 4 de la tarda fins a les 7?
Només parlant d'això.
Passa això.
Què hagués passat?
I no hagués passat absolutament res.
Clar.
Aquest és el problema, no?, també, una mica de... Ostres, estem jugant en què potser som molt... El que s'ha de dir ha d'estar amb les comes ben ficades i amb els punts ben ficats.
Sí.
I bueno...
No caldria.
No caldria.
No cal anar a l'extrem d'això, d'aquesta premsa groga maldestra. Però bé, però fet així amb intel·ligència i amb cert humor està bé.
No cal fer veure que som... uns catalans de l'Espardenya i amb la senyora a la mà, no? Vull dir,
no
que són molt correctes i molt... No cal fer veure perquè al final la realitat et demostra el contrari. També ens agraden els rumors, també ens agrada que hi hagi programes d'aquest tipus. Igual que ens agrada que hi hagi eufòria, igual que ens agrada que hi hagi... durant molt de temps va sortir gent que la reclamava com un gran hermano per nivell català. Vull dir, i que no passa res.
No, estaria bé.
Vull dir, fem realitat aquestes coses, que no cal amagar que som l'elit.
Estaria bé. Però clar, això vol dir que... que parlar de la premsa del cor a Catalunya és complicat. Ja fa molts anys que passa, per això.
Sí, 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 fa molts anys que passa.
Personatges catalans no en tenim.
No, no, no. No, no, no.
No, només de l'àmbit català, em refereixo.
No, 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 vull dir, fa molts anys que passa que a nivell d'això, de premsa rosa, és com que s'intenta amagar. Són molt puretes, no?, aquest aspecte.
I conclusions que podem extreure d'aquí?
Conclusions? Maria. Que penso que costa molt fer premsa del cor a Catalunya, però també penso que costa molt fer... algo que, tret de lo normal, no? Vull dir, ja no tenim programes tipus plats bruts, tipus vinagre, tipus coses així que feien com una crítica social. Costa molt tenir això ara.
Sí.
Costa molt fer una crítica de nosaltres mateixos, també. I ho trobo moltíssim a faltar. Vull dir,
i és molt sa, eh?
És molt sa, però és que al final ens estem tornant a això, doncs, superporetes, de programes familiars, que també hi han de ser, eh? Uh-huh. Programes familiars, concursos i coses d'aquestes que penso... D'acord, però hi ha alguna més,
i
també.
No, jo estic d'acord. Però sempre amb això, eh? Amb
intel·ligència.
Amb exacte.
Sí, sí, sí.
És a dir, tenint en compte qui va adreçat, perquè els catalans sí que és cert, tenim un caràcter diferent,
sí.
I ja és bo que ho tractem així, amb intel·ligència, de forma distesa, però bé, però divertir-nos.
Però no cal amagar-se.
Exacte,
sí, sí, sí.
No cal amagar-se.
Podem divertir-nos.
I escandalitzar-se.
Exacte, exacte, podem divertir-nos.
Que
bé.
No tenen problemes, no?, per dir Ter Stegen...
Esperem que no.
Ni Barça, no podem dir-ho, no?
No sé.
Ja
esperem que no.
Ja diré,
a veure
què
topem.
Si et truco i et dic el que vinguis és perquè potser també
és per culpa meva,
ens han criat a reflexió. No, segur que no. Gràcies, Maria.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Fins aviat.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant.
I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Hi va més qüestions i altres coses. Si us recordeu, aquests dies n'hem parlat, aquestes setmanes enrere, des de la regidoria de gent gran i la policia local del Vendrell, s'organitzaven un cicle de xerrades adreçades a la gent gran del municipi per tal d'oferir-los consells i assessorament per prevenir que siguin víctimes d'estafes, de furts o de maltractaments. L'objectiu principal d'aquestes trobades era incidir en els aspectes que afecten la seguretat i la prevenció personal de les persones d'aquest col·lectiu per tal de reduir la vulnerabilitat de la gent gran en relació a les víctimes d'un delicte, com és anticipar-se i evitar futures situacions de risc, prevenir les principals amenaces per la seguretat de les persones grans i fomentar la confiança entre la policia local i el col·lectiu de la gent gran. Doncs bé, aquesta iniciativa l'hem condensada i l'hem convertit en un espai de ràdio, amb una càpsula, del qual el seu agent responsable ens explica aquestes premisses importants en matèria de seguretat. Ho escoltem.
Hola, bon dia, em dic Jordi, sóc l'agent de la Unitat de Mediació del Vendrell, la UMEP, i bueno, avui estem aquí per intentar explicar una mica un dels delictes que ha pujat més al Vendrell, que és el de les estafes amb telèfons mòbils. Bé, en què consisteixen aquestes estafes o aquests delictes que rebem a través del telèfon mòbil? Bé, normalment són dirigits personalment als nostres telèfons via missatge. Com ens ho podem trobar? Pues ens arribarà un missatge amb un enllaç en el qual ens obligaran a clicar. Què tenim que ser nosaltres? Molt escèptics en tot el que ens arriba pel telèfon mòbil. Evidentment, aquest enllaç l'únic que ens vol provocar és o treure'ns els diners o robar-nos tota la nostra informació, que el fet és igual perquè poden utilitzar la nostra informació tal com números de PIN, com DNIs o tot això per realitzar algun tipus d'estafa en la qual ells puguin fer. Què hem de fer si rebem un missatge a través del nostre telèfon mòbil on ens demanen pues el PIN o que han entrat dintre el nostre compte? Primer, desconfiar. Això és el primer que tenim que fer, desconfiar. No clicar mai aquest enllaç, i si ens preocupa que a la nostra compte hi hagi algun tipus de vulneració o alguna cosa que ens pugui fer sospitar, tenim tres vies. O anem al banc, preguntem, fiquem la targeta, o al nostre assessor que tenim del nostre banc, el truquem, li preguntem si algú ha entrat al nostre compte, si ens han tret diners, o bé, si tenim la banca online, la nostra aplicació, entrem des d'allí, allí sí que fiquem el nostre codi, i verifiquem que ningú hagi actuat fraudulentament en el nostre compte. Però mai, mai clicarem els enllaços que arriben al nostre telèfon mòbil, ja bé sigui d'això de bancs, d'anuncis de gas, d'electricitat o d'altres promocions, no clicar mai els enllaços. L'altra manera que podem rebre l'estafa és a través del WhatsApp. Molt de compte. El WhatsApp també s'utilitza. El WhatsApp es prenen els números d'agenda de les persones i s'envien massivament sol·licituds per donar diners. O en el seu defecte, dades personals. Com ho podem rebre aquests missatges? Arriben dient que és una persona, un amic, que necessita uns diners i que necessita que li fem un bizum. Doncs no. Sospitem completament de que això pot ser un enredo i llavors tornem a ser escèptics. I agafem i truquem a aquesta persona o a aquest amic que ens ha enviat el missatge i verifiquem si li ha passat alguna cosa, si necessita els diners o aviam què ha passat, però no enviem diners, perquè segurament que darrere d'aquell missatge no està el nostre amic i hi ha una persona que ens traurà i no ens retornarà aquests diners. Després també l'altra via és un familiar. Utilitzen aquesta manera per arribar dintre nostra i tocar-nos la fibra, no? Allò que se'n diu la fibra. Mama, papa, àvia, àvia, necessito que m'enviïs diners a aquest número de telèfon perquè l'he perdut, me l'han sostret, qualsevol excusa. No s'envia diners per Bizum a ningú. Es agafa el telèfon de la nostra familiar, es truca i es comprova de que si necessita diners o necessita alguna cosa, si li passa alguna cosa. Però no enviem res, enviem res perquè serem víctimes d'una estafa. El tema de lo que ens pot, els delictes que ens poden succeir al carrer. Són unes coses òbvies que segurament que tots les coneixem, però que ho hem de refrescar, perquè a vegades ens deixem emportar per la tranquil·litat i hem de recordar de que els dolents estan allà fora esperant a que nosaltres ens relaxem. Quines són les mesures més així que podem prendre? Pues el dia de cobrament, el dia 25. Sabem tots que aquest dia anem en massa a treure els diners al caixer. Els llops estan allà observant-nos. Què podem fer? Si el dia 25 cau en mercat, pues intentant el 26 o anar acompanyat d'una altra persona. Sempre que estiguem treient diners en el caixer, mirar darrere nostra, que no se'ns apropi ningú, que se'ns pugi per aquí pel costat i pugui veure que estem clicant el número secret o que estem veient els diners que estic traient, perquè aquesta persona ens intentarà treure els diners també. Quines altres coses? Coses que ens succeeixen aquí. Quan para un cotxe al costat nostre, cuidado, perquè ens pot estirar. Què hem de fer? Si es para un cotxe al costat nostre i ens pregunta per un carrer, per alguna cosa que vulguem, alguna cosa que necessiti, què faig primer? Distància de seguretat. Si tinc un bolso, me'l fico enrere. I amb aquestes petites mesures de seguretat dono la informació requerida, però sempre a la guai, perquè ens poden estirar el bolso, ens poden estirar el rellotge o ens poden estirar alguna cosa. Amb la distància de seguretat això ho evitem. Cuidado també amb els monopatins o patinets elèctrics. Passen per al nostre costat a molta velocitat, si tenim joies, si tenim alguna cosa vistosa, doncs ens l'estiraran. I no només el problema de que ens estirin, que ens robin, sinó que a vegades caiem a terra, som persones grans i prenem mal. Després, molt de cuidado amb els homes, en aquest cas. No som guapos de la noche a la mañana, vull dir, continuem sent els homes lletjos de sempre. Si ve una persona que ens vol abraçar, una noia molt guapa, molt exuberant, que ens vol abraçar, ens vol donar petons, cuidado, collaret, cartera i mòbil, i anells, perquè et tonetegen tot. No som guapos de la noche a la mañana, vull dir, hem de tindre molt de cuidado amb aquestes persones, aquestes dones que se'ns apropen i ens volen abraçar. Volem tractar un tema una mica que no és agradable, però que a nosaltres ens agrada tocar totes les xerrades, que és el maltractament de la gent gran. Existeix, no se'n parla d'ell, es parla molt de violències de gènere, d'altres coses, però del maltractament de la gent gran no se'n parla, i existeix. Hi ha tres tipus de maltractament: el físic, el psicològic i l'econòmic. El que més es porta és l'econòmic. Vull dir, les persones grans són víctimes i en moltes ocasions i mai ho exterioritzen. És molt difícil de trobar. Com normalment ho trobem? A les llars de jubilats. Els ulls que tenen vostès a les llars de jubilats. Com es fa això? La persona que arriba, la Pepita o la Maria, que sempre està amb nosaltres, que va a excursions, que va a ballar, que s'ho passa bé, de cop i volta comença a canviar. La veiem que ja no ve a excursions, que, ostres, que ve menys caps de setmana a la llar de jubilats, o veiem que la seva estat físic ha canviat. Vull dir, porta roba millor, que no es compra roba, que sempre està pensant en els diners. Això són símptomes que ens poden una mica donar una llum de que aquesta persona estigui maltractada. Quin altre símptoma? Si veiem que té alguna esgarrapada, algun cop, que sempre ens diu que cau, o que m'he barallat amb la meva filla, o m'he barallat amb el meu fill. Això són símptomes que aquesta dona està patint un maltractament. Què hem de fer en aquest cas? Trucar al 112. Trucar al 112 o apropar-nos a la nostra comissaria de policia i parlar amb amb mi o amb qualsevol altra policia que hi hagi aquí i explicar-li la situació. Per què? Perquè aquest cas anirà a estudi. I llavors ens fiquem, la maquinària es fica en marxa i ja entre nosaltres i serveis socials mirem cas per concret i aviam el que està succeint en aquesta casa. És molt important. És molt important perquè aquestes víctimes mai, mai ho diuen i vostès són la clau per poder trobar-les.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete.
Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Tres minuts per 12:45. A partir d'aquí sí, ja podem entrar en tot aquest punt de participació i trucades, canals habituals, 977-15-70-69, o també missatges de WhatsApp al 638-58-99-88. Encara arrosseguem un parell de cançons d'ahir i les que posarem en primera instància. Com aquesta cançó que ens demanava el Didac, dedicada ben especialment cap a la seva àvia de 98 anys. Una cançó de Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda.
Con él, con él, con él, son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tú, caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Temps de participació de trucades, com hem anat explicant, 977 15 70 69, missatges de WhatsApp al 638 58 99 88. Tenim alguna altra cançó demanada d'ahir, que de seguida posarem, la que ens demanava la Maria Rosa, de Marina Rossell. Però abans, va, primera trucada, ja, el 977 15 70 69, bon dia.
Bon dia, estimat.
Hola, Maria Dolors.
Hola, carinyo.
Què dius?
Així que tenies dues cançonetes, sí.
Sí, ahir encara les arrossegàvem.
No va arribar, que no vas tenir prou temps.
Clar.
Sí. Aquesta cançó, quina...
Molt xula.
Quin missatge que té, no?
Sí, sí, sí. Víctor Jara, un gran cantautor, que a més a més va ser ajusticiat per la dictadura.
Exactament, exactament. Mira, a mi posa...
Què posem?
Una de les, bueno, de les meves, les que m'agraden a mi. Macaco i Vicente García, Una connexió.
Una connexió, molt xula. Molt bé.
Sí. Vale, bonic.
Doncs vinga, la busco de seguida.
A veure, tens forces trucades.
Fantàstic. Molt bé.
Molts petons i abraçades.
Igualment, Maria Dolors.
Adéu, carinyo.
Gràcies.
Adéu.
Vinga, una altra trucada. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Hola, Montserrat.
Hola.
Què tal?
Què hi ha?
Bé, tot bé, i tu?
Sí, mira, aquest temps no acompanya gens.
No gaire.
Jo avui tinc ganes de sortir, no hi ha manera de sortir.
Ai, sembla que avui tampoc serà el dia, potser.
Sí, no.
Bueno.
A veure, aviam, i demà ja en parlarem.
I demà crec que tampoc, i el cap de setmana no sé pas.
No sé pas què farem.
Exacte, bueno.
Bueno, què farem? Volem de tindre paciència.
Sí, exacte.
Ja vindrà el solet, podem fer... altres coses.
Vinga, que ja estem a primavera, ja ha començat oficialment la primavera, això sí, veus?
Sí, però vaja, quina primavera.
Bueno, una mica ja és això, també inestabilitat i pluja ja porta, la primavera.
Sí, ja ho sabem.
Sí, sí. Mentre
no porti desgràcies, rai.
No, exacte, que vagi plovent d'aquesta manera, mica en mica.
Això mateix.
Molt bé.
Vale. Bueno, ja no demano res perquè en tens una pendenta de meva,
sí.
D'ahir, no?
Sí, exacte, també la posarem.
Vale, d'acord? No, per carinyo.
Gràcies,
vale,
que vagi molt bé, fins demà.
Adéu, estàs molt guapo.
Gràcies, Montserrat, gràcies. Una abraçada. Adéu. Doncs vinga, això, pendents de més trucades i més participació i d'altres peticions musicals. Això, la que encara arrosseguem d'ahir, que ens demanava la Maria Rosa. Marina Rossell, La gavina.
Que volteges prop del mar i el pas pel vent mar enfora vas voltant fins arribar. Platja de dolços records, un dia i nit i festada, l'ànima dels meus amors. Quan la vegi sola, però la quieta platja on tan dolç és recordar i veure la imatge bruna en el seu vell despertar de la nina que entre somnis és tan grata carícia. Quan la vegi sol
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Dos quarts i cinc minuts amb peticions musicals, les que ja han arribat o les que vagin arribant a través dels canals habituals. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Hola, Maria Carme.
Bueno.
Què dius? Com estàs?
Mira, bé.
Sí, estàs bé. Me n'alegro.
Què t'anava a dir?
Digues, digues.
És que...
Què passa?
No sé quina cançó te tinc de demanar, perquè... Bueno, ahir te vaig demanar una, ara
sí,
que me'n recordo.
Sí, una de Sant Josep, i
ah,
vam unificar tots els Joseps,
bueno, sí,
i jo amb una cançó molt xula.
Que vas posar tots junts.
Exacte, que era La Recepta de la Crema, que és una cançó molt xula.
Sí, ah, sí, és veritat, sí, que la va demanar la Carme.
Això mateix, això mateix.
És que m'has agafat desprevinguda, perquè no. Tenia en lista... Bueno, estava sentint la de jo i he deixat el telèfon allí.
No, tranquil·la, tranquil·la. Molt bé.
Bueno.
I què, posem... Bé, si encara se'n posem alguna, te la dediquem, la que sigui.
Ah, això mateix.
No,
poses
o què?
Una
sí?
I si... Me la dediques, o la dediques a totes les calaixeres i calaixeres que truquem per la ràdio.
I si te s'ocorreix alguna cançó, me l'envies per WhatsApp i ja està.
No? Ah, això mateix.
Mira que fàcil.
Sí.
Molt bé.
Vale.
Gràcies, Maria Carme.
Adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu. Per la Montserrat, vinga, una cançó ben xula del nostre estimat Jan Potis. També una de les cançons incloses en aquestes darreres gravacions d'aquest darrer CD del nostre estimat i amic Potis. Una cançó que també especialment ens agrada molt, d'un gran musical com és Cats. És Memory, i sona així de bé. Va per tu, Montserrat, i per tots plegats, eh? Només faltaria.
No viure el record, la boira no se'n va. Somnis d'hores blaves i tendres i d'ocells que es van perdre pels camins de l'enyor. Vaig obrint la finestra al temps.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Estem de ple en tot aquest punt de participació. Trucades ja amb unes quantes peticions musicals escoltades, però encara ens queden unes quantes més que ho seguirem fent, a més de les que vagin arribant. Recordem-ho, el 977 15 70 69, que és el telèfon de directe, o el WhatsApp, missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. De fet, tenim ja una altra trucada. Bon dia.
Hola, estimat.
Ei, Jan!
Escolta, primer que res, no sé qui ha demanat aquesta cançó perquè acabo d'arribar, però té molt bon gust,
eh? Que sí?
Sí. I aquest cantant no ho fa malament del tot.
No, està bé, està bé. No està malament, no. És que és una cançó molt xula, eh? Ja és...
Sí, jo tinc... d'aquell musical,
del Cats. Exacte, dels Cats, correcte. Per això que a mi els musicals m'agraden molt i aquesta cançó és molt, molt xula.
Senyor.
És molt, molt xula. Molt bé.
I en català més.
Clar, perquè sona diferent. Ens ho fem més nostre, que això està molt bé.
És més de casa, això.
Exacte.
Escolta, a part d'això, que sàpigues que ja som aquí quan tu diguis.
Oh, perfecte. Tot ha anat bé o què, Jan?
No del tot, els resultats no.
No, oi.
Els resultats no, m'explico. A semifinals, vam perdre semifinals.
Uh-huh.
Guanyàvem primer 3-0. Dic guanyàvem perquè doncs, jo també faig partícip
sí, home,
del tema.
Sí, i tant.
Després 3-1, 4-1, vull dir, anava bé la cosa, 4-2. Amb 4-2 tenim 3 pilotes, 15-40, de fer 5-2 i saques, saps? Vull dir que...
Sí.
Que ens haguérem anat, no?
Uh-huh.
No es realitza, 4-3, això comença a anar pel cap de la Magda, 3 dobles faltes seguides quan s'acaba ella, 4-4, i aquí es va acabar la història.
Uh-huh.
6-4, i el segon 6-2, però ja entregada, per dir-ho d'alguna manera. No?
Sí.
Bueno. Tot se n'aprèn.
Exacte, l'esport ja ho té, això, eh?
Sí, els esports individuals no es pots amagar, saps?
Per això.
Si tens un botón mental, doncs, ho pagues.
Clar.
Amb equip tu et pots amagar i no es nota tant, però amb els individuals, noi, quan el Terrat diu que prou, és que prou.
És que prou, sí senyor. Vaja. Bé.
Molt bé.
Bueno.
Doncs... I aquí què diu, que ha plogut molt, no?
Ha plogut i encara de ploure, sí, reumidor, que ha anat plovent aquests dies, i avui ja sembla que hi ha una mica de treva, però va tornar a ploure aquests dies, aquest cap de setmana.
Busquem lo positiu, els pagesos contents,
sí.
I no tindrem restriccions d'aigua.
Exacte, sí. Els pantanos ja mig plens, vull dir que tot va bé, tot va de cara.
I mira que hi ha pantanos al món, eh?
Per això no els acabarem pas, no? Molt bé, doncs estem en contacte, ja et dic alguna cosa en breu i quedem.
Ja
i quedem,
ja
quedem
la... com sempre.
Fantàstic.
Vinga.
Molt content d'escoltar-te.
Felicita el que ha demanat aquesta cançó de part meva, si m'està escoltant, moltíssimes gràcies, eh?
Doncs mira, deixa-m'ho, l'he triat jo, Jan. L'he triat jo. La Montserrat sempre demana alguna cançó de les seves cançons, la majoria són de Jan Potis, però l'acció sí. Sempre va a les meves mans i he triat aquesta que a mi m'agrada molt.
Molt bé.
Val?
Vinc, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu, Jan, adéu. I aquesta que escoltem també és una molt bona elecció, eh? Una molt bona tria de Macaco i Vicente García, una connexió, la petició de la Maria Dolors.
Hay una conexión que no puedo explicar. Hay una conexión. Los ojos se engañan, las miradas no pueden disimular. Hay una conexión. Mis labios en tu boca quieren volver a tropezar. Suelto las manos, cierro los ojos, me dejo llevar. Te gusta lo simple, a mí dar vueltas, enredar. Te gusta perderte, a mí volverte a encontrar. Morir entre tus brazos, a ti te gusta verme resucitar. Te gusta guiarme, a mí me gusta dejarme llevar. Yo tengo el ritmo de un idiota.
Mis labios en tu boca ya quieren volver a tropezar. Suelto las manos, cierro los ojos, me dejo llevar.
Xula, aquesta cançó, sempre ho diem. I va, una altra d'aquelles cançons que evoca el dia d'avui, que és 20 de març, avui comença la primavera, de fet ja ha començat, ho feia a les 10 i pocs minuts. Així que aquesta cançó dedicada especialment cap a la Maria Carme, la cançó que, això, que hem triat per ella. Tot i que tenim alguna altra cançó, alguna altra petició musical que ens ha arribat del seu cercle més proper i que de seguida es ballarem, però bé, aquesta ja la teníem preparada, així que li dediquem amb ella 20 de març, de Joan Manuel Serrat.
Els naves campant al voltaven les abelles, duia un barret de roselles, i a la bandolera em duia la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert o haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com teules i branques s'omplen de nius, i el roc eixut torna a mullar-se al riu, i el crit agut d'una perdiu, i del conill la mirada, i olorar la matinada, que la bandolera ens va dur la primavera. M'hauria agradat estar despert, jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol i amb un flavió, i haver sortit a rebre'l com cal i guarnir amb flors de paper els portals com si fos temps de carrer. Però aquell matí jo dormia tranquil perquè no sabia que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
I justament en Joan Servé ens demanava aquesta cançó prou coneguda de La vida és bella, però la versió de la Marta Bolaños.
Soy
Marta Bolaños amb La Trova, Sixto Armes, dedicada per tots vosaltres, de part del Joan Servé. Aquí està.
yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Caen, caen mis lágrimas al mar,
mis lágrimas al mar.
Tú,
tú
no me verás llorar,
no me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Si tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Tú no dejes de jugar,
no dejes de jugar.
No,
no,
no pares de soñar,
nunca pares de soñar.
Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Y así sabrás lo bello que es vivir.
És una gran cançó d'una gran pel·lícula, una gran interpretació i una gran versió de Marta Bolaños amb La Trova i Sixto Armes. La cançó que ens demanava en Joan Cerdé per dedicar-hi a tota l'audiència. Se'ns acumulen les trucades, altra vegada, les trucades no, les peticions musicals, perquè en aquest cas se'ns acumulen els whatsapps, perquè són peticions que ens han arribat a través del 638-58-99-88.
Modelito vintage, miren cuántas estrellas, botellas de duper y llueve en el cuarto en cash. Me mato, siento del jack.
El Didac ens ha enviat un WhatsApp demanant aquesta cançó del Barça, la que diu del Lewandowski, diu el Didac. Jo he estat buscant i la que m'ha sortit és aquesta cançó que sona, que és la de Kevin Roldán, i que el títol és aquest, Lewandowski, dedicada a aquest futbolista del Barça. No sé si és aquesta, Didac, si no seguirem buscant, d'acord? Tot i així l'escoltem i visca el Barça, com diu el propi Didac en aquest missatge.
Demana pel col·legi un Range Rover, el artista favorit de Ronaldo i també de Lewandowski, Robert Buff, mujer hermosa de tots els països, queren que le haga el Juicy Jobber. Mucho privado, mañana pa' Hannover. Baby, te rosa pa' Germany. Tu novio un guisote. Le falta clase, es un wannabe. Se va a regalar un McLaren. Baby linda, tú solo y que sí. Dándote tabla frente al espejo. El más hijo puta del país. Mamacita el riquitillo, el amor platónico de las mis. Hey, modelito vintage, mi lengua está se escracha, botella de Don Perry, llueve en el cuarto del cash. Me mostro, siento del jet, que rico parecía un splash. Modelito vintage, mi lengua está se escracha, botella de Don Perry, llueve en el cuarto del cash. Y nunca he chingado encima el lingote, que rico parecía un splash. Como le duele, yo un hijo de papi, mami lo dejo en game over. Rich kid, de nene pa'l colegio un Range Rover, el artista favorito de Ronaldo y también de Lewandowski, Robert Buff, mi competencia.
Ja m'imaginava que no era aquesta, que no era l'estil del Dida, que és una que es diu el Visca el Barça, Lewandowski, Lamine Yamal. Doncs vinga, la buscaré, potser avui ja no tenen temps de posar-la, Dida, perdona'm, però la tinc pendent per demà divendres, que demà tancarem setmana i crec que sí que m'ha semblat veure-la per aquí, perquè a més ens l'acabes d'enviar. Doncs la posarem, com que és tan fàcil i ens ho fas tan fàcil, si et sembla la podem posar, perquè és que també tenim una altra petició musical, a veure si podem posar-ho tot plegat, o almenys una d'aquestes cançons les deixarem. Doncs aquesta sí que ho és, clar, aquesta sí que ja és més en una, que ens demanava el Didac d'aquest Visca el Barça.
El equipo blaugrana, mejor club de leyenda catalana. FIFA Champions League ganamos, gracias a la Masía donde nos formamos. Primero viene Juan Fumasi, déjase con Mater, con Inigo Martínez, es fuera de juego otra vez. Mejor aptitud, cambie, Vinicius Junior, su bebé. Falta parece mal casado, los rivales ya lo temen. Se junta con Pablo Torre, a esto no hay que le frene.
És cançó curta. Gràcies, Didac, per enviar-la.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Va, acabarem almenys amb un fragment de la cançó. No la podrem posar tota, que és molt llarga, i és la cançó que ens ha demanat la Pilar Hernández per WhatsApp. Diu, encara que ens repetim amb Serrat, els agradaria si pot ser aquesta cançó de Serrat també, Macarres de la Moral. Estem escoltant i amb això acabarem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. Adéu-siau.
Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguero.